una rosa.
Sóc unes margarides.
Escolta, estava pensant. Aquesta vegada és la bona.
Va, calla i dóna'm la mà.
Guardeu-vos forces, bona gent. Potser ens veurem un altre dia.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Molt bon dia. Avui acaba el Parlament, el debat de política general, l'endemà que el president Quim Torra hagi descartat la convocatòria avançada d'eleccions per la seva possible inhabilitació. Ho ha deixat clar després de comparèixer davant del Suprem en la causa per les pancartes i els llaços grocs en equipaments públics.
Torra ha culpat directament el govern espanyol de la situació que pot acabar amb el seu futur polític i activar el compte enrere cap als comicis. La deliberació del tribunal ha començat i es podria enllestir en dies o poques setmanes. En cas que el Suprem ratifiqués la inhabilitació del president, si no hi ha un candidat alternatiu a la investidura, les eleccions quedarien automàticament convocades al cap de 4 mesos. Mentrestant, si no hi ha canvis, l'independentisme tornarà a evidenciar avui al Parlament que no té una estratègia comuna de resposta.
D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres, dia 18 de setembre, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars destacats de la jornada.
Aquest divendres culmina la primera setmana del curs escolar, marcat per la pandèmia. Ja són 68 els grups confinats, una incidència baixa si tenim en compte que en més d'un 99% dels centres educatius de Catalunya no s'ha hagut de fer cap aïllament. Salut farà PCRs als contactes de positius a la mateixa escola.
En les últimes hores s'han sumat prop d'un miler de nous positius de Covid a Catalunya, mentre continua caient el risc de rebrot i la velocitat de contagi. L'Organització Mundial de la Salut alerta d'un nivell alarmant de transmissió del coronavirus a Europa, amb un nombre d'infeccions al setembre superior al març.
Els consells d'administració de CaixaBank i Bankia presentaran avui els detalls de la seva fusió a València, on hi ha la seu social de la que serà l'entitat financera amb més clients d'Espanya. CaixaBank assumirà el control del 75% d'aquesta nova aliança.
Els Mossos d'Esquadra podran desallotjar pisos ocupats amb un requeriment policial i no judicial en casos flagrants. Segons han confirmat fonts d'Interior a la xarxa, la policia està treballant en aquest tema després que el Ministeri hagi aprovat un protocol per agilitar les desocupacions.
Els impulsors de la moció de censura contra la directiva del Barça han presentat 20.687 signatures. Són 4.000 per sobre de les necessàries perquè es convoqui un referèndum entre els socis. Abans, però, caldrà passar el tràmit de la validació per part d'una mesa.
Situació del trànsit a les carreteres i autopistes del país. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora seguim sense incidències, únicament amb les retencions d'hora punta habituals a la corona de Barcelona, a la pota sud, a l'autovia 2, en tots els sentits, a l'altura de Pallejà. En aquest cas, un tram en obres és el motiu de les cues ara mateix en direcció a Lleida. També retencions a l'enllaç de la P7 amb el Papiol i per entrar a Barcelona a través de la B23 i de la C32. Si ens fixem en la pota nord, també hi ha retencions habituals, a la C58 en tots els sentits, a la B20 i a la C31 d'entrada a la ciutat. A la zona del Vallès comença a haver-hi ja un trànsit força dens a la C17, a la C59 i la C60 i també a les dues rondes circulació densa en trams, sobretot del sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I tanquem portada amb la previsió del temps. Connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs avui esperem un canvi de temps. Cara al matí ens portarà pluja, sobretot al sud del país, i que llarga la tarda s'anirà estenent a tot Catalunya. Atenció, perquè la pluja pot ser forta, especialment cap a l'oest del país. La temperatura una miqueta més baixa. Aquesta nit, demà de matinada, passa una altra banda de precipitació que pot ser forta, i de cara al cap de setmana, un temps més assolellat, però amb temperatura més baixa. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. L'informatiu matinal de les ràdios i televisions locals.
Celebra avui l'última jornada del debat de política general i ho fa l'endemà que el president Quim Torra hagi descartat convocar eleccions avançades per si és inhabilitat.
El Tribunal Suprem ha començat a deliberar ja la seva decisió, que podria arribar en qüestió de dies. Si ratifiqués la condemna del TSJ i no hi ha candidat alternatiu a la presidència, els comicis s'activarien en 4 mesos. Si res no canvia, però, en la sessió d'avui a la cambra es tornarà a posar de manifest la falta d'unitat estratègica de l'independentisme. separatisme, més enllà de votar una resolució conjunta en favor de la presidència de Quim Torra.
Doncs repassem els detalls d'aquesta compareixença del president ahir davant el Suprem en la següent crònica de la nostra companya Mont Carvajal.
En una declaració institucional, el president Torra ha acusat l'Estat d'irresponsable volent inhabilitar-lo enmig de la pandèmia i ha descartat convocar eleccions.
Si l'Estat espanyol arriba al punt de la irresponsabilitat més absoluta inhabilitant-me, només hi haurà un culpable, ell mateix. No seré jo qui en aquest moment tan crític del país l'aboqui a una cursa electoral irresponsable que paralitzaria l'administració catalana.
Torra ha carregat amb força contra aquest procés judicial i ha qüestionat la qualitat democràtica d'Espanya.
Tenen a les seves mans la possibilitat de corregir un procés judicial aberrant, esperpèntic, una prova més de la decadència galopant d'aquesta democràcia en peus de fang que ens volen fer passar com a consolidada, madura i homologable.
Dins el Suprem, el seu advocat Gonzalo Boye ha dit que Torra no ha tingut un jutge imparcial i ha demanat enviar les qüestions prejudicials als tribunals europeus. Segons Boye, també s'hi haurien de pronunciar, ja que la inhabilitació també seria per càrrecs públics a Europa.
Els PCR, els contactes dels positius per Covid detectats a les escoles catalanes, es faran al mateix centre educatiu amb equips mòbils i no pas als centres d'assistència primària. És una decisió que arriba quan avui es tanca la primera setmana de curs escolar.
Ahir es van tornar a doblar el nombre de grups confinats per un positiu de Covid i ja en són 68, segons dades del Departament d'Educació. Hi ha un total de 52 centres afectats. Sigui com sigui, amb aquestes xifres a la mà, més d'un 99% dels centres no ha patit cap aïllament.
Doncs ens fixem tot seguit en un dels casos on un grup està seguint la quarantena a una escola de La Garrotxa. És una crònica de Paula Núñez des d'Olot Televisió.
Amb el centre funcionant al 50% a l'espera d'incorporar els alumnes dels cicles formatius de grau superior, que no ho faran fins dilluns vinent, l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot ha detectat el primer cas de coronavirus. És un alumne dels grups d'estudis superiors de disseny, asimptomàtic, i aquí l'empresa on treballa va fer-li una prova PCR amb resultat positiu. El cas confirmat ha comportat l'aïllament de 12 alumnes i una professora, que tot i que han donat negatiu a la prova PCR, han de seguir 14 dies en aïllament domiciliari davant la possibilitat que puguin desenvolupar la malaltia. El cas es va detectar dimarts, però el dilluns al matí el jove havia assistit a la tutoria de presentació del nou curs. L'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot va activar el protocol per casos de coronavirus i va realitzar proves als seus companys i a la professora en una de les aules de l'escola i també als seus contactes.
Tot plegat mentre tornen a augmentar els positius detectats en prova PCR a Catalunya, el Departament de Salut ha afegit al total prop de 1.000 nous contagis i la xifra és ara de més de 125.000. La jornada també es va tancar amb 29 noves defuncions al país. Pel que fa al volum de pacients ingressats amb Covid, ha disminuït en 30 persones. Tot plegat, però, a nivell global, el risc de rebrot continua caient. Se situa ara en 150 punts. Són 3 menys que la jornada anterior. També la velocitat de contagi cau novament i s'allunya encara de l'1. Ara és del 0,9.
I per cert, una novetat destacada d'aquesta setmana són els canvis en el protocol que permeten recuperar les visites a les residències d'avis a Catalunya. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha destacat la flexibilitat que suposa desvincular els centres de l'impacte del virus en la zona en què es troba.
Desvincular el fet de poder rebre o no visites, desvincular-ho del risc de rebrot i, d'alguna manera, centrar-ho amb el que és la pròpia residència i amb la situació en la que es troba la residència. Si és una situació de residència, la situació és verda, groga o vermella.
I des d'aquest dijous, les 36 farmàcies de Terrassa s'afegeixen a la xarxa sanitària com a agents de salut per tal de combatre la Covid-19. De fet, aquests mesos han estat fent tasques d'informació i conscienciació, però ara se n'incorpora una tercera, la derivació als centres d'atenció primària si hi ha prou símptomes de Covid. La informació és de Quico Simó, de Canal Terrassa.
Terrassa ha estat el municipi de Catalunya escollit pel Servei Català de la Salut per iniciar una prova pilot que es farà conjuntament amb el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i l'Ajuntament de Terrassa. Quan una persona entri en una farmàcia i demani informació sobre la Covid-19, rebrà consell i un fulletó on s'explica què cal fer en cas de símptomes de malaltia o d'haver estat en contacte amb un positiu sense distància ni mascareta durant més d'un quart d'hora. En aquestes situacions, el personal de farmàcia omplirà un formulari signat que l'interessat haurà de lliurar al seu CAP per ser visitat sense necessitat de cita prèvia. Entre els símptomes, febre, dificultat respiratòria, mal de cap, tos, mal de gola, pèrdua d'olfacte o gust, vòmits i diarrea.
Que un cop al CAP decidiran si aquella persona en aquell mateix moment se li farà una PCR o ells també consideraran que no és el cas i li donaran dia i hora per fer-se una PCR més endavant.
Es preveu que amb el triatge que faran les farmàcies per detectar possibles casos positius es puguin descongestionar els centres d'atenció primària, molts dels quals no donen a l'abast.
Vuit i deu del matí, els Mossos d'Esquadra podran desallotjar pisos ocupats amb un requeriment policial i no judicial en casos flagrants. Segons han confirmat fonts d'interior a la xarxa, la policia hi està treballant després que el Ministeri hagi aprovat un protocol per tal d'agilitar les desocupacions.
El govern espanyol ha unificat criteris d'actuació davant les ocupacions tant de primera com de segona vivenda. A la pràctica, això vol dir afavorir el desallotjament immediat i la detenció, sense necessitat de mesures judicials en cas de delicte flagrant. S'elaboraran atestats complets que incorporin testimonis de veïns in situ, de fotografies o vídeos de portes forçades o inspeccions oculars de les finques, entre altres mesures. En les últimes hores, la patronal SECOT s'ha reunit amb el conseller d'Interior, Miquel Samper, per traslladar-li la seva preocupació sobre aquesta problemàtica que està afectant els projectes nous de construcció de pisos.
Elevat entorn, les ocupacions s'ha reactivat aquest estiu a municipis com Sant Cugat del Vallès, per exemple. Al final de l'estat d'alarma ha vingut acompanyat d'un increment de casos. És una crònica d'Anna González des de Cugat Mèdia.
Augmenten les ocupacions a Sant Cugat i ho fan especialment després del confinament. De les 26 ocupacions registrades fins al setembre, el 69% s'han produït a partir del juny. Les xifres suposen el doble que fa un any. Es tracta, però, en la seva majoria d'habitatges abandonats o propietat d'entitats financeres.
Són immobles abandonats que tenen un legítim propietari, això està clar, però són abandonats o són immobles propietats d'entitats financeres, bancàries, etc. També hem de dir una altra qüestió molt important, i és que malgrat aquestes 26 ocupacions, tant la policia local com nosaltres n'hem avortat unes quantes.
En canvi, no s'han detectat casos d'ocupació d'habitatges que suposen una residència habitual. En aquestes situacions, des de Mossos d'Esquadra asseguren que l'actuació policial i judicial pot ser immediata.
En l'àmbit dels successos, els bombers continuen treballant per sufocar les flames i remullar les brases de l'incendi que van aconseguir estabilitzar ahir a última hora en una nau industrial de Sant Feliu de Llobregat. El foc no ha provocat ferits, però ha generat una espectacular columna de fum visible des de diversos punts del municipi.
CaixaBank i Bankia presentaran avui els termes de l'acord que permetrà la fusió entre les dues entitats financeres. Serà a València, on hi haurà la seu oficial del nou banc. Encara s'ha de fer públic el preu de l'operació, tot i que a priori CaixaBank es quedarà al 30% de la nova entitat i l'Estat al voltant del 16%.
En tot cas, el que és segur és que serà l'entitat bancària amb més clients a Espanya i gestionarà una quarta part del total d'actius de la banca espanyola, uns 664.000 milions d'euros. La fusió també comporta que 44.000 treballadors depenguin ara d'aquesta nova entitat. En declaracions a la xarxa, la coordinadora de l'Associació d'Usuaris Bancaris, ADICAE, Isabel Pons, creu que la fusió serà bona pels clients si es crea un gran banc sanejat. Tot i això, adverteix de dos aspectes sobre els que estaran especialment vigilants.
El tema de les comissions, i aquí sí que segurament haurem de fer algun tipus de gestió, de reclamació i demés, perquè és molt habitual que, bueno, ja ho sabem, estan canviant comissions i és un tema que preocupa molt els clients. Per una altra banda, que intenten almenys resoldre tots els problemes que porten les dues entitats, i estem parlant pues, de casos, no?, tan sangrants i tan fragants com les clàusules abusives, les clàusules sol, l'IRPH, temes de preferents.
Més qüestions. El 53% de les empreses han fet teletreball a partir de la crisi sanitària i volen mantenir-lo adaptat a les seves característiques. Aquest és el resultat d'una enquesta feta per la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec. Ens ho explica la nostra companya Maite Polo.
9 de cada 10 companyies asseguren haver tingut beneficis, sobretot les grans del sector primari, de la restauració i de la logística, i les que menys, el comerç i les petites empreses. Els beneficis que veuen les empreses partidàries del teletreball és que augmenta la productivitat, redueix l'absentisme i el temps presencial improductiu i estalvia costos. I per als empleats és més motivador perquè es concilia millor i es guanya en salut. L'advocada del gabinet jurídic de Pimec, Estrella Rincón, remarca que les condicions del teletreball, però, han de ser millors que les que hi ha hagut amb el confinament.
Si bé aquest no és el... no serà el teletreball que vindrà, sí que podem dir que ha servit una miqueta de prova pilot per ajudar les empreses a decidir quin model de teletreball volen implementar a les seves empreses.
La patronal espera el nou projecte de llei estatal per regular més profundament el treball a distància.
El cotxe del futur serà elèctric, compartit, hiperconnectat i probablement es conduirà sol. Les empreses fabricants de cotxes i de components que no s'adaptin a aquests canvis corren el perill de desaparèixer. És l'advertència que s'ha llançat des del clúster de la indústria de l'automoció de Catalunya, que ha presentat el seu pla estratègic de cara als propers anys. Els detalls en aquesta crònica de Diana Bermejo.
La indústria de l'automòbil a Catalunya depèn molt de grans multinacionals i, per tant, crisis com la de Nissan, Saint-Gobain, Bosch o Continental podrien repetir-se, amb les previsions que diuen que d'aquí 20 anys el 30% del parc de vehicles serà elèctric i només un 20% de combustió. Toca agafar les regnes i reinventar-se. Un repte, però, que, segons el president del clúster de la indústria de l'automoció, Josep Maria Vall, passa perquè altres empreses entrin en joc.
Fabricants de components tenen també noves possibilitats. Entraran nous actors i ells tenen que veure quina possibilitat tenen d'unir-se amb uns altres, també amb empreses de software, per poder subministrar components amb aquests fabricants del valor. Per tant, el futur passa per la cooperació.
Catalunya ha de lluitar també per aconseguir que algun fabricant de bateries s'instal·li al país. Europa té encara un clar dèficit de producció i caldrien almenys 6 plantes d'aquest tipus al continent. Sobre l'impacte de la crisi de la Covid, la recuperació ha estat millor del previst. Es calcula que la majoria d'ERTOs s'han aixecat, la producció d'empreses de components està ja al 90% i la davallada en les vendes s'ha estimat en menys d'un 15%.
El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, s'ha compromès a destinar ajuts públics per evitar el tancament de la companyia Bosch a Castellet i la Gornal. Dimarts ja va anunciar una línia d'ajuts per als treballadors de la cristalleria de Saint-Gobain de l'Arboç. El titular d'Empresa, que es va reunir ahir amb els representants del comitè d'Empresa de Bosch, va avançar que el govern espanyol també destinarà ajudes per tal d'impulsar la reconversió industrial de les comarques del Penedès. Tremosa va explicar que els diners afavoriran la reconversió de les plantes de Bosch i Saint-Gobain cap a una producció de productes amb més valor afegit.
El sector del vi a Catalunya passa per hores baixes. En plena verema, la plaga del mildiu està afectant greument la campanya i les denominacions d'origen catalanes preveuen que es pot arribar a perdre fins un terç de la collita. L'única dada positiva és que la qualitat del raïm no s'ha vist afectada. Aquest dijous, les 11 denominacions catalanes s'han reunit per analitzar com plantar cara a la temporada. Al marge dels estralls que està causant aquest fung, cal afegir-hi també les importants pèrdues econòmiques causades per la pandèmia. Per plantar-hi cara, el sector ha decidit engegar una campanya de promoció conjunta. Els viticultors confien en els ajuts que rebran per part d'Agricultura. Salvador Puig, director general de l'INCAVI, en donava els detalls.
Des del Departament d'Agricultura ja es coneix, doncs el dia 21 aproximadament es publicarà ja l'ordre d'ajut als viticultors més afectats pel mildiu amb un import de 13 milions d'euros, que és una quantitat molt, molt important, que ha hagut de treure d'altres llocs dels pressupostos del departament, però que no ens semblava és que havien d'estar al costat de viticultors.
I a les Terres de l'Ebre la campanya tampoc ha estat gaire beneficiosa a les Salines de la Trinitat. La culpa, els efectes del temporal Glòria. L'empresa compta ara per ara amb prou estoc per abastir a la seva clientela, però necessitarà millorar la collita aquest any vinent. Des de Canal Terres de l'Ebre, la crònica és de Víctor Montecino.
Este dimarts ha acabat la collita a les Salines de la Trinitat. La producció d'enguany d'entre 45 i 50.000 tones de sal baixa vora un 50% respecte a les 105.000 tones de mitjana que han anat recollint durant els últims 15 anys. Esta pèrdua es deu als efectes del temporal Glòria, per l'entrada d'aigua del mar i pel tall de l'accés al centre de producció de les Salines pel trencament de la barra del trabucador.
L'entrada de mar massiva que vam tenir a dins de les instal·lacions de les Salines i que va provocar la dissolució de totes les aigües concentrades que ja teníem teníem preparades per cristal·litzar aquest estiu, i l'altra va ser que com a conseqüència del temporal ens vàrem quedar incomunicats i per tant vàrem tenir que parar l'activitat durant 4 mesos.
Per això, Infosa, l'empresa que gestiona les Salines de la Trinitat, continua reclamant accions i voluntat política per aplicar els pressupostos destinats a la defensa del Delta, especialment per part de la Generalitat de Catalunya, per evitar deixar novament les Salines incomunicades i, per tant, haver de parar l'empresa.
Els promotors de la moció de censura contra la Junta Blaugrana han presentat 20.984 signatures que, un cop fet el recompte, el club ha xifrat en 20.687. Són 4.000 més de les necessàries per tal que la moció avanci. Ara el proper pas serà la validació per part d'una mesa. Disposarà de 10 dies per validar les signatures i, si es constata que la quantitat és l'establerta pels estatuts del club, es fixarà la data per al referèndum. En aquesta votació, que seria als voltants de l'1 de novembre, cal que participi com a mínim el 10% del cens i caldrà que hi votin a favor un mínim de 2/3 dels votants. El precandidat Jordi Ferrer considera que Bartomeu dimitirà abans d'arribar a una votació, mentre que des del club el vicepresident Jordi Moix llança un missatge de respecte.
Estan aplastant el número de signatures que hem aconseguit, que jo crec que no passarem pel tràngol del referèndum, que seria caure d'una manera bastant desagradable. Jo crec que avui mateix plegarà.
Sé de la dificultat i la feinada que això comporta i, per tant, un respecte absolut sobre aquesta passa que s'ha donat avui. En segon lloc, degut també a la importància de lo que implica aquest procés, el club, doncs, serem molt escrupulosos en seguir totes les passes.
No acaben aquí els problemes per la Junta Blaugrana. Quique Setién ha anunciat que portarà el club a judici per demanar la liquidació del seu contracte. En un comunicat, l'exentrenador explica que no va ser fins dimecres quan se li va comunicar el seu acomiadament en un burofax i que no ha rebut la liquidació de l'any de contracte que li quedava.
I en bàsquet, compte enrere per l'inici de la Lliga ACB. El primer català que entrarà en joc serà el Joventut, que rebrà l'Unicaja a porta tancada. Ens amplia la informació des de la televisió de Badalona. Ferran Vinaixa, bon dia.
Bon dia. Malgrat l'impediment de l'entrada pública determina el Consejo Superior de Deportes, hi ha moltes il·lusions dipositades en el debut d'un Joventut que recorda els anys 90, o almenys el dels darrers títols del 2008, amb Rudi Fernández, Ricky Rubio i Pau Ribas. Amb els fitxatges de Tomic, Ribas, Bassas i Brozjanski, però també amb els talents com els de Dimitrijevic, Zagars, López Aróstegui, Joel Parra o el recuperat Sean Dawson i Simon Birgander, aquest Joventut aspira a objectius com classificar-se per la Copa del Rei o pels play-offs pel títol ACB.
Si ara digués que no, el nostre únic objectiu és no perdre la categoria, estaria enganyant la gent, no. La nostra intenció és estar més a dalt que això.
Morales ha explicat que l'assemblea de l'ACB va confirmar aquest dimecres que no hi haurà públic a la jornada inaugural i ell mateix no confia que n'hi hagin els següents partits. Així tot, el president de la penya ha assegurat que s'està treballant amb el Procicat per almenys aconseguir que el públic pugui anar a l'Olímpic en els partits d'Eurocup. El gran debut del nou projecte verd i negre serà demà al Palau Olímpic contra l'Unicaja de Màlaga a partir de les 6 de la tarda. I Carles Durant podrà comptar amb tots els seus jugadors sense excepció.
En hoquei gel, el Puigcerdà podria ser aquest cap de setmana campió de la Lliga després d'haver guanyat el primer partit de la sèrie al millor de 3 contra el Xuri Urdin. L'equip cerdà tindrà l'oportunitat de sentenciar demà a la pista d'Unostiarra. En cas de no sumar la victòria, el títol es disputaria en el tercer partit, diumenge, de nou a Sant Sebastià. Els bascos han guanyat les últimes 3 edicions, mentre que el Puigcerdà fa 12 anys que no aixeca el títol. L'entrenador Salva Bernola explica què han de corregir respecte al primer partit.
Sobretot la transició, i vam fer moltes errades tant a l'hora de defendre a dalt. Creiem que és, pot ser la nostra gran eina, no?, per destronar els del títol i que passem nosaltres a ser campions, i passa per aquí, per treballar aquestes petites coses i treballar una mica més el sacrifici. Però bueno, ja et dic, és una final i el que compta és guanyar.
Et men nome
CIA, un servici d'intel·ligència aranesa. Resolveré qualsevol dubte si usarà llengua o cultura aranesa.
Perquè això que escoltem és aranès i en concret de la primera sèrie en aquesta llengua. Es tracta d'Emsokem, una producció de Lleida Televisió i la productora Kionalia Project, que té per objectiu promoure la normalització de l'aranès a través de la ficció i l'humor. Seran 15 capítols de 3 minuts i mig de durada que els espectadors podran veure a Lleida Televisió, però també a la resta de televisions locals.
El sector de l'espectacle protesta per la falta d'ajudes i les restriccions que està patint a causa de la Covid-19. Ahir a la nit van fer una concentració a Barcelona, però també a les quatre capitals catalanes. Els principals vestits de negre, volíem dir, van llegir un manifest i van il·luminar de vermell edificis emblemàtics, entre els convocants, tècnics de so, de llum o personal de producció, que alerten que estan al límit del col·lapse.
I la cinquena edició del Tona de Màgia reunirà una vintena d'artistes del món de la màgia, tant locals com internacionals. El festival, que començarà el dijous dia 1 d'octubre i finalitzarà el diumenge dia 4, presenta com a principal novetat l'Off Festival, en el qual actuaran artistes emergents de diferents arts escèniques. Ens en dona detalls l'Adrià Millán des del Nou Televisió.
La cinquena edició tindrà una novetat important, l'Off Festival. Diferents artistes de qualsevol àmbit de les arts escèniques actuaran durant els 4 dies pels carrers de Tona amb l'objectiu de donar visibilitat a artistes emergents.
Però dona com més espais a més artistes i a més diferència de tipus d'art. O sigui que també obrim a que els artistes que vinguin a aquest off no només siguin mags. Això també és bastant important. I aquí també ens dona alguna possibilitat d'anar ampliant punts a tot el poble i fer que tota la gent del poble tingui un punt bastant proper a casa seu.
La inauguració anirà a càrrec de Jordi Pota i tindrà lloc el dijous 1 d'octubre a la plaça Major. El plat fort del festival serà diumenge 4 a 6:45 de la tarda amb l'actuació del Maglari a la sala La Canal.
La figura de Narcís Monturiol centra el cicle expositiu Empordaneses 2020. 30 artistes que participin d'aquesta mostra i aporta la seva visió particular de l'il·lustre inventor figuerenc. Unes obres que es troben a la sala de l'Escorxador de la Casa Empordà de Figueres. L'onzena edició del cicle expositiu ha estat marcat per la pandèmia de la Covid-19 i ha fet endarrerir la seva presentació en societat. Dissabte obriran les portes perquè tothom que ho desitgi pugui gaudir de les obres d'art del cicle Empordaneses 2020.
La xarxa de comunicació local.
012, la millor resposta.
Què fas?
Doncs estic buscant un curs de català per en John, un company de feina que ha arribat fa poc i vol espavilar-se amb la llengua.
Si voleu aprendre o millorar el vostre català, el Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix cursos per adults, presencials i en línia de tots els nivells. Hi ha més de 146 punts d'atenció per tot Catalunya. Trobareu la informació al web del Consorci o al portal parla.cat.
Saps què? Apunta-m'hi també. Sempre està bé millorar, no?
012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
La febrada per sortir a córrer i dir-ne running ja fa anys que dura, i en aquest temps hi ha alguns esdeveniments que s'han fet un lloc en el calendari d'activitats de casa nostra. Un dels exemples més participats és l'Urban Running Night Show d'Igualada, que sense pandèmia havia mobilitzat fins a 25.000 persones a la capital de l'Anoia. Aquest any arriba la novena edició amb el mateix propòsit de ser una festa oberta a tothom. L'atractiu principal són les dues curses nocturnes per la ciutat, amb un recorregut de 5 quilòmetres i un altre de 10 distribuïts per edats i que permeten participar-hi de manera competitiva els qui més entrenen i amb una intenció estrictament lúdica els qui ho prefereixin com a afició. però un dels moments més divertits és també la part diurna de l'esdeveniment, el que es coneix com l'Igualada Morning Show. Allà podreu prendre part de curses ben diferents, on l'únic objectiu és passar-ho bé. Hi ha curses en patinet, en patins i en hoverboard, fins i tot una cursa entre pares i mares portant cotxets. Els més petits també poden participar en les curses infantils, la Kids, per a nens i nenes de 5 a 12 anys, i la Mini Kids, per als de 2 a 4 anys. Al cap de setmana, del 19 i el 20 de setembre, a Igualada, novena edició de l'Urban Running Night Show. Informació i inscripcions al web urbanrunning.cat. Running escrit amb dues N's.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia, avui acaba el Parlament el debat de política general l'endemà que el president Quim Torra hagi descartat la convocatòria avançada d'eleccions per la seva possible inhabilitació. Ho ha deixat clar després de comparèixer davant del Suprem en la causa per les pancartes i els llaços grocs en equipaments públics.
Torra ha culpat directament el govern espanyol de la situació que pot acabar amb el seu futur polític i activar de pas el compte enrere cap als comicis. La deliberació del tribunal ha començat i es podria enllestir en dies o poques setmanes. En cas que el Suprem ratifiqués la inhabilitació del president, si no hi ha un candidat alternatiu a la investidura, les eleccions quedarien automàticament convocades al cap de 4 mesos. Mentrestant, si no hi ha canvis, l'independentisme tornarà a evidenciar avui al Parlament que no té una estratègia comuna de resposta.
D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres, dia 18 de setembre, i al punt de 8:45 del matí repassem també altres titulars destacats de la jornada.
Aquest divendres culmina la primera setmana del curs escolar marcat per la pandèmia. Ja són 68 els grups confinats, una incidència baixa, si tenim en compte que en més d'un 99% dels centres educatius de Catalunya no s'ha hagut de fer cap aïllament. Salut farà PCRs als contactes de positius a la mateixa escola. En uns minuts parlarem amb el director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa per fer un balanç d'aquesta primera setmana de curs.
En les últimes hores s'han sumat prop d'un miler de nous positius de Covid a Catalunya, mentre continua caient el risc de rebrot i la velocitat de contagi. L'Organització Mundial de la Salut alerta d'un nivell alarmant de transmissió del coronavirus a Europa, amb un nombre d'infeccions al setembre superior al del mes de març.
Els consells d'administració de CaixaBank i Bankia presentaran avui els detalls de la seva fusió a València, on hi haurà la seu social del que serà l'entitat financera amb més clients d'Espanya. CaixaBank assumirà el control del 75% de la nova aliança. El mapa bancari català ha canviat els darrers anys i volem buscar un exemple al Maresme. Bankia va absorbir l'antiga Caixa Laietana, així que volem conèixer com va viure un treballador aquesta operació empresarial bancària.
Els Mossos d'Esquadra podran desallotjar pisos ocupats amb un requeriment policial i no judicial en casos flagrants. Segons han confirmat fonts d'interior a la xarxa, la policia ja està treballant després que el Ministeri hagi aprovat un protocol per agilitar les desocupacions.
En esports, els impulsors de la moció de censura contra la directiva del Barça han presentat 20.687 signatures. Són 4.000 per sobre de les que feien falta perquè es convoqui un referèndum entre els socis. Abans, però, caldrà passar el tràmit de validació per part d'una mesa.
Benvingut. Et men nom és Tia, un servici d'intel·ligència aranesa. Resolveré qualsevol dubte...
És la primera vegada que una sèrie en aranès es podrà veure per televisió. Seran 15 capítols de 3 minuts i mig de durada que volen promoure la normalització de l'aranès a través de la ficció i l'humor.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
El El Parlament celebra avui l'última jornada del debat de política general i ho fa l'endemà que el president Quim Torra hagi descartat convocar eleccions avançades per si és inhabilitat.
El Tribunal Suprem ha començat ja a deliberar la seva decisió, que podria arribar en qüestió de dies. Si ratifiqués la condemna del TSJ i no hi ha candidat alternatiu a la presidència, els comicis s'activarien en 4 mesos. Si res no canvia, en la sessió d'avui a la cambra es tornarà a posar de manifest la falta d'unitat estratègica de l'independentisme, més enllà de votar una resolució conjunta en favor de la presidència de Quim Torra.
Doncs repassem els detalls d'aquesta compareixença del president ahir davant el Suprem en la següent crònica de la nostra companya Mont Carvajal.
En una declaració institucional, el president Torra ha acusat l'Estat d'irresponsable volent inhabilitar-lo enmig de la pandèmia i ha descartat convocar eleccions.
Si l'Estat espanyol arriba al punt de la irresponsabilitat més absoluta inhabilitant-me, només hi haurà un culpable, ell mateix. No seré jo qui en aquest moment tan crític del país l'aboqui a una cursa electoral irresponsable que paralitzaria l'administració catalana.
Torra ha carregat amb força contra aquest procés judicial i ha qüestionat la qualitat democràtica d'Espanya.
Tenen a les seves mans la possibilitat de corregir un procés judicial aberrant, esperpèntic, una prova més de la decadència galopant d'aquesta democràcia en peus de fang que ens volen fer passar com a consolidada, madura i homologable.
Dins el Suprem, el seu advocat Gonzalo Boye ha dit que Torra no ha tingut un jutge imparcial i ha demanat enviar les qüestions prejudicials als tribunals europeus. Segons Boye, també s'hi haurien de pronunciar, ja que la inhabilitació també seria per càrrecs públics a Europa.
Els tests PCR, els contactes dels positius per Covid detectats a les escoles catalanes es faran al mateix centre educatiu amb equips mòbils, si no pas als centres d'assistència primària.
És una decisió que arriba en la primera setmana, es tanca, de fet, avui, la primera setmana de curs escolar. Ahir es van tornar a doblar el nombre de grups confinats per un positiu de Covid-19 i ja en són 68, segons dades del Departament d'Educació. Hi ha un total de 52 centres afectats. Sigui com sigui, amb aquestes xifres a la mà, més d'un 99% de centres no ha patit cap aïllament.
Doncs volem saber també com es valora aquesta mesura i la resta de qüestions referents a aquesta primera setmana de curs escolar des del Departament d'Educació. Saludem a aquesta hora a Juanjo Falcó, que és director general d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa de la Generalitat. Senyor Falcó, molt bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
Aquestes unitats mòbils haurien de facilitar la velocitat en la detecció de possibles contagis a les aules?
Més que la velocitat, jo crec que és donar més senzillesa al procés, facilitar a les famílies, diguem, alterar quan més possible, o menys possible, perdó, la vida de les famílies. I no és el mateix que cada família hagi d'anar al seu cap de referència a fer la prova, que ho tinguem tot centralitzat al centre. I, per tant, és una mesura que, més que per garantir la velocitat, que això està garantit en qualsevol cas, sinó per facilitar la vida.
Deia en començar que avui tanquem, no?, la primera setmana d'aquest curs escolar tan atípic. Quina valoració en fa de com han anat les coses? Han anat tal i com preveia el departament?
Sí, han anat prou bé, en primer lloc, perquè el primer dia de classe va ser, dins d'aquesta situació tan anormal que estem vivint, va ser un dels cursos, dels darrers cursos, amb menys incidències. Per tant, l'inici de curs va estar reeixit. I el ritme de tancament de grups és el que podíem preveure. Ja sabíem, i ho hem dit, i ho continuem dient, que detectarem positius a l'escola, perquè hi ha positius fora de l'escola, i per tant aquests positius de fora de l'escola entren, i anirem tancant grups. I precisament el fet de que tanquem grups, indica que els sistemes de seguretat, de detecció, funcionen, i que els protocols s'activen quan s'han d'activar, i que així garantim la seguretat de les escoles.
Aquest curs és absolutament inèdit. Durant l'estiu s'han anat actualitzant els protocols de cara a com s'havien de fer les coses a partir del mes de setembre. Vist com ha anat aquesta primera setmana, estan ja a punt o tenen previst fer alguns retocs o alguns canvis en la manera de funcionar dels centres educatius?
Sí, hem de dir que tots els processos que estem implantant, efectivament és la primera vegada que els posem en marxa, són protocols molt complexos i, per tant, requereixen una revisió diària. En aquest sentit, el Departament d'Educació i Salut Diàriament es reuneixen a diversos grups de treball per analitzar l'aplicació d'aquestes mesures, per analitzar si calen mesures noves, i ho anirem fent. I ara estem també revisant especialment les activitats extraescolars, les colònies i sortides, i properament, diguem, donarem orientacions sobre aquest fet. Per tant, és un procés de revisió, jo diria que diari.
En principi, no sé si preveuen que es compliquin les coses perquè encara estaríem en la fase en què els contagis, els positius que apareixen, són per contagis que han succeït prèviament a l'inici d'aquest curs. En pocs dies podríem veure si hi ha hagut o no ja contagis a dintre de les aules. Esperen que el confinament de grups es multipliqui pròximament?
En principi, les mesures de seguretat que hem adoptat a dins de l'aula fa que els contagis dins de l'aula haurien de ser pocs. Probable que n'hi hagi, segurament n'hi haurà. Per això sempre diem que és molt important la corresponsabilitat de tothom, de les famílies, dels alumnes, especialment els més grans quan surten de l'escola, per intentar reduir el nombre de contactes i de transmissió fora de l'escola. Per tant, com t'he dit, és diàriament analitzem les dades, analitzem l'origen d'aquests contagis i a partir d'aquest anàlisi diari anem adoptant les mesures pertinents.
Sobre aquesta corresponsabilitat a la que vostè feia referència fa un moment, hem vist que aquesta setmana en alguns casos fallava perquè hi ha hagut famílies que han enviat els nens a l'escola quan estaven a l'espera del resultat d'una prova amb PCR. No sé si considera que hi ha hagut deixadesa per part d'algunes famílies o ha faltat una mica de pedagogia i de comunicació per part de l'administració sobre en quins casos els nens no poden anar a l'escola.
Sí, és una situació nova per tothom, hi ha molta gent implicada, tenim 1.600.000 alumnes, amb tot el que això vol dir, 5.400 centres educatius, 130.000 professors, hi ha molta gent implicada, i per tant, fixi's vostè que amb aquest volum de gent implicada, aquests dos o tres casos, doncs pràcticament són inapreciables. Sí que és veritat que els efectes d'aquests dos o tres casos són importants perquè ha comportat la quarantena d'un o dos grups, no? Però jo no diria deixadesa, que ens hem d'anar adequant tots a aquesta nova situació i estic segur que a mesura que anem avançant el curs tots anirem fent millor les coses, tots, i això millorarà encara més la seguretat que tenim a les escoles.
Esperem que sí, ho anirem seguint. Senyor Juanjo Falcó, director general d'Atenció a la Família i la Comunitat Educativa de la Generalitat, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i per haver fet valoració d'aquesta primera setmana de curs escolar amb nosaltres. Que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, molt bon dia. I fixem-nos ara en com ha anat aquesta primera setmana a les escoles de la comarca del Bages. Establim comunicació amb els companys de Canal Taronja Central, a Manresa, i tenim la Marta Ripollès i en Sergi Lladó. Sergi, molt bon dia, endavant.
Molt bon dia. Doncs la setmana ha transcorregut amb normalitat a les escoles i instituts de la comarca del Bages. Acaba aquesta setmana, Sílvia, molt bon dia, amb una classe confinada. En general, com ha anat?
En general, el balanç és positiu, tot i les dificultats i complexitat que té la situació. No hi ha, a part d'aquest confinament, bueno, d'aquest aïllament d'aquesta classe d'Artés, del doctor Ferrer d'Artés, no hi ha hagut més complicacions en general. A més, el transport escolar funciona amb normalitat i els menjadors escolars és un servei molt més complex per la dificultat que té, perquè hi ha grups estables barrejats i és molt més complicat. El funcionament és bastant correcte, tot i que encara hi ha alguna coseta que s'ha de millorar.
Aquí, en el cas dels menjadors escolars, és on trobaríeu que heu trobat més mancances, no? Potser en aquesta primera setmana d'escola.
Sí, tot i que, ja dic, s'estan adaptant al dia a dia tots els protocols sanitaris i tot funciona correctament, trobem una mancància important encara de monitoratge, sobretot en les escoles més grans. El departament ara mateix ha obert una convocatòria extraordinària per fer ampliacions de monitoratge i creiem que és molt necessari fer aquestes ampliacions de monitoratge als menjadors. Ara mateix els números de monitoratge són exactament els mateixos que l'any passat i degut que hi ha horaris doblats de menjador, de que el servei és més complex, hi ha desinfeccions, hi ha espais adaptats, es necessita més monitoratge per cobrir el servei amb garanties.
De fet, explicàvem ara que acaba la setmana la comunitat comarca del Bages amb només una classe de primer de primària confinada de l'escola Doctor Ferrer d'Artés, perquè un alumne va donar positiu en un PCR que li van fer el dimecres i s'han hagut de confinar 14 dies aquesta classe, aquests alumnes i també els germans d'aquests. Per exemple, en el cas del menjador escolar, molt breument, Sílvia, el que es fa és que els que tinguin beca menjador se'ls hi du a casa.
Sí, els alumnes que tenen beca menjador tenen garantit l'àpat, llavors amb un sistema de carmanyola els nens i nenes que estan a casa aïllats continuen gaudint de la beca menjador.
I això serà seguir de confinar qualsevol classe?
Això serà evidentment a qualsevol classe que quedi confinada durant el curs escolar.
Doncs Sílvia, moltíssimes gràcies. Un altre tema que estava sobre la taula aquesta setmana era aquells pares i mares que decideixen no dur els seus fills a l'escola per por a evitar contagis. La Maria és professora de l'Escola de les Bases de Manresa, on ens trobem. Maria, molt bon dia.
Bon dia.
No sé si heu notat aquesta setmana que pares i mares han optat per no dur els seus nens per por al virus.
Clar, nosaltres no ho hem notat gaire. Sí que sabem alguna família, però parlant amb ells ja diguem que començaran. El que, clar, tampoc no es pot fer una valoració d'això perquè tant pot ser que no vulguin venir com que estiguin malalts. Per tant, no, aquesta setmana encara no es pot valorar.
Ens hem d'anar adaptant una mica a la nova normalitat de moment. La tornada després de mig any, com ha estat, Maria?
Molt bé, molt positiva. Diguem que tenien moltes ganes de venir a l'escola, tots i totes, i això s'ha notat. També és veritat que venen molt conscienciats de casa, el tema mascareta, rentar-se les mans, i això per nosaltres ha sigut una gran ajuda perquè no has d'estar contínuament recordant-ho.
Uh-huh. En aquest cas, en el cas de la vostra escola d'aquí de Manresa, el que heu fet, Maria, també és que les entrades, com en moltes escoles, són esglaonades. No sé com us heu organitzat el tenir només dues portes.
Sí, nosaltres ens hem basat molt amb els colors per fer-ho molt visual pels nens i nenes, que sàpiguen exactament quina és la seva entrada. I també hem hagut de jugar una mica amb l'horari. Uns entren a les 9 i uns altres a les 9 i 10. I aquests 10 minuts els recuperaré al migdia.
Uh-huh. Els nens, pel que heu notat, en tenien ganes, molt breument.
En tenien moltes ganes. Nosaltres, com el professorat, també teníem moltes ganes de veure'ls, d'estar amb ells, perquè per nosaltres és aquesta la feina, l'acompanyament dia a dia i no amb una pantalla davant. I ha sigut com una alegria completa tot, sí.
Maria, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquest cinquè dia de curs en la nova normalitat. Ara, d'aquí re, a les 9:05 començaran a entrar els primers alumnes a aquesta escola de Manresa.
Els Mossos d'Esquadra podran desallotjar pisos ocupats amb un requeriment policial i no judicial en casos flagrants. Segons han confirmat fonts d'Interior a la xarxa, la policia hi està treballant després que el Ministeri hagi aprovat un protocol per agilitar les desocupacions.
El govern espanyol ha unificat criteris d'actuació davant les ocupacions tant de primera com de segona vivenda. A la pràctica, això vol dir afavorir el desallotjament immediat i la detenció sense necessitat de mesures judicials en cas de delicte flagrant. S'elaboraran atestats complets que incorporin testimonis de veïns in situ, fotografies o vídeos de portes forçades o inspeccions oculars de les finques, entre altres mesures. En les últimes hores, la patronal SECOT s'ha reunit amb el conseller d'Interior, Miquel Samper, per traslladar-li la seva preocupació sobre aquesta problemàtica que està afectant els projectes nous de construcció de pisos. I per cert, que els Mossos d'Esquadra han carregat contra desenes de persones que intentaven impedir ahir un desnonament al barri del Carmel de Barcelona. Activistes de la xarxa d'habitatge d'Horta-Guinardó asseguren que el pis és propietat d'Oleguer Pujol, un dels fills de l'expresident que no ha volgut pactar un lloguer social amb la família que hi vivia fins ara. El cos assegura que les càrregues s'han fet perquè la comitiva judicial pogués accedir a l'immoble. Els activistes havien aturat dos intents previs de desnonament d'aquesta família.
CaixaBank i Bankia presentaran avui els termes de l'acord que permetrà la fusió entre les dues entitats financeres. Serà a València, on hi haurà la seu oficial del nou banc. Encara s'ha de fer públic el preu de l'operació, tot i que a priori CaixaBank es quedarà al 30% de la nova entitat i l'Estat al voltant del 16%.
Sí, el que és segur és que en tot cas serà el banc que tindrà més clients a Espanya i gestionarà una quarta part del total d'actius de la banca espanyola. Són uns 664.000 milions d'euros. Una fusió que també comporta que 44.000 treballadors depenguin ara d'aquesta nova entitat. En declaració de la xarxa, la coordinadora de l'Associació d'Usuaris Bancaris, la DICAE, Isabel Pons, creu que la fusió serà bona pels clients si es crea un gran banc sanejat, però tot i això adverteix de dos aspectes sobre els que estaran especialment vigilants.
El tema de les comissions, i aquí sí que segurament haurem de fer algun tipus de gestió, de reclamació i de més, perquè és molt habitual que, bueno, ja ho sabem, estan canviant comissions i és un tema que preocupa molt els clients. Per una altra banda, que intenten almenys resoldre tots els problemes que porten les dues entitats, i estem parlant doncs, de casos no tan sangrants i tan fragants com les clàusules abusives, les clàusules sol, l'IRPH, temes de preferents.
Més qüestions. El 53% de les empreses han fet teletreball a partir de la crisi sanitària i volen mantenir-lo adaptat a les seves característiques. És el resultat d'una enquesta feta per la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec. Ens ho explica la nostra companya Maite Polo.
9 de cada 10 companyies asseguren haver tingut beneficis, sobretot les grans del sector primari, de la restauració i de la logística, i les que menys, el comerç i les petites empreses. Els beneficis que veuen les empreses partidàries del teletreball és que augmenta la productivitat, redueix l'absentisme i el temps presencial improductiu i estalvia costos. I per als empleats és més motivador perquè es concilia millor i es guanya en salut. L'advocada del gabinet jurídic de Pimec, Estrella Rincón, remarca que les condicions del teletreball, però, han de ser millors que les que hi ha hagut amb el confinament.
Si bé aquest no és el, no serà el teletreball que vindrà, sí que podem dir que ha servit una miqueta de prova pilot per ajudar les empreses a decidir quin model de teletreball volen implementar a les seves empreses.
La patronal espera el nou projecte de llei estatal per regular més profundament el treball a distància.
Recuperem el tema fusió CaixaBank i Bankia. Els dos bancs sumen una bona part de l'activitat que tenien les antigues caixes d'estalvis, que ja es van fusionar anteriorment en un context de crisi econòmica. Totes elles es van acabar reconvertint en bancs. És el cas, per exemple, de Caixa Laietana, una de les caixes d'estalvis de referència a Mataró i la comarca del Maresme, que va ser absorbida, per cert, per Bankia. El Maresme és una de les tantes comarques que han vist modificat la seva realitat bancària. Així que per conèixer més detalls, anem fins a Mataró, on hi ha els nostres companys de Mataró Televisió, són en Joan Marriera i la Marta Gómez. Molt bon dia, Marta, explica'ns.
Molt bon dia, doncs sí, aquesta fusió entre Bankia i CaixaBank, segellada precisament ahir mateix, és precisament que té aquest accent local que en realitat el que suma és totes les activitats de les antigues caixes d'estalvis, com molt bé comentàveu. Nosaltres hem vingut fins aquí davant, fins a davant de l'antiga seu de Caixa Laietana per parlar precisament amb un dels ex-treballadors, l'Esteve Martínez. Esteve, explica'ns una mica què va representar aquella fusió en aquell moment.
Doncs va representar moltes coses, entre elles un trauma per la nostra ciutat de Mataró. Doncs, com tothom deu saber, Caixa Laietana era de Mataró, feia prop de 150 anys que s'havia inaugurat i estava arrelada no només a Mataró de manera molt extensa, sinó a tota la comarca principalment. També teníem oficines a Madrid i, per tant, va ser un trasbals. Va ser un trasbals provocat per una mala gestió de les caixes d'estalvi en general i en particular de Caixa Laietana, que doncs, va, tenia uns números vermells impossibles de continuar la seva activitat i per tant Caixa Madrid va fer una fusió-absorció de 7 caixes i es va constituir en el que avui coneixíem com a Bankia.
De fet, el govern d'aleshores es va enfrontar a Caixa Laietana, posteriorment a Bankia, per l'escàndol de les preferents. Allò va marcar també un abans i un després a la ciutat i no només a la ciutat.
Absolutament, va ser un altre dels trasbalsos importants que ha patit aquesta ciutat en els darrers anys. Pensem que més de 15.000 persones van quedar afectades pel tema dels preferents. Hem de recordar doncs, que tots els partits polítics vam haver d'anar al Congrés dels Diputats perquè ens incloguessin en aquell rescat del qual ens havien deixat una mica de banda perquè els preferents no perdessin els diners, i van ser moments molt durs per la ciutat, però afortunadament tot va acabar bé gràcies tant a la plataforma doncs, que defensava els interessos dels preferents com a la part política en què vam anar tots a una per rescatar una mica aquests estalvis de tota la gent de Mataró.
De la Caixa Laietana, l'obra social que en va quedar, o que en queda, l'únic que en queda de Caixa Laietana podria ser el que n'ha generat, doncs això, l'obra social, que és la Fundació Iluro. És l'únic que en queda de Caixa Laietana a la ciutat de Mataró?
Si queda alguna altra cosa, jo ho desconec. Potser alguna participació que va quedar en mans de Bankia, però sí, l'única cosa que queda, doncs, és malauradament aquesta obra que ha quedat aquí, doncs, qui era la seu central de Caixa Laietana, la qual està no inservible des de fa molt de temps, i la seu de l'obra social. Ens queden alguns interessants edificis a la ciutat de Mataró, però poca cosa més.
Un paral·lelisme important també entre el que va passar llavors i el que està passant ara. Esteve Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Aquestes antigues caixes d'estalvi com Caixa Laietana que arriben una mica de retruc també en aquesta gran fusió que conformarà el banc amb més clients de tot l'estat espanyol.
Benvingut. Edmen no meistia un servici d'intel·ligència aranesa. Resolveré qual sobol dubte si usarà llengua de cultura aranesa.
Perquè carai me...
Això que escoltem és aranès i en concret de la primera sèrie en aquesta llengua. Es tracta de Emsokem, una producció de Lleida Televisió i la productora Kionalia Project, que té per objectiu promoure la normalització de l'aranès a través de la ficció i l'humor. Seran 15 capítols de 3 minuts i mig de durada que els espectadors podran veure a Lleida Televisió, però també a la resta de televisions locals.
És divendres i, per tant, dia de novetats a la cartellera. Acabem aquesta hora amb un repàs a algunes de les propostes cinematogràfiques que arriben a les sales. I us destaquem, per començar, Uno para todos. És una pel·lícula sobre educació que no podia arribar en millor moment.
Me falta... Carlos. ¿Alguien sabe por qué no ha venido?
David Verdaguer es posa a la pell d'un professor interí que assumeix la tasca de ser tutor de sisè de primària en un poble completament desconegut per a ell. Quan descobreix que ha de reintegrar un alumne malalt a l'aula, es troba amb un problema encara més gran. Cap dels seus companys de classe vol que torni.
Si nos inventamos una historia donde lo divertido es pegarse, ¿qué mensaje estamos enviando?
Para enviar mensajes al WhatsApp, profe.
Uno para todos és un film que aborda el bullying i reivindica el paper de l'educació. I és que qui no ha tingut un mestre que li ha descobert un nou món?
Verá, el doctor Graubner mató a mi padre de un disparo.
Sí, mi padre mató a cientos de personas.
Des d'Eslovàquia arriba Sin Olvido, un viatge a la història de l'Holocaust des d'una perspectiva diferent. Els protagonistes són dos ancians fills de la barbària nazi, un com a víctima, l'altre com a botxí, que acabaran formant una estranya parella.
¿Crees que es más fácil para el hijo de un asesino que para el hijo de la víctima?
I acabem el repàs amb una nova adaptació del clàssic de la literatura infantil, Pinocho, el titella de fusta que vol convertir-se en un nen de carn i ossos. Amb Roberto Benigni com a Gepetto, aquesta versió està molt cuidada visualment i també manté el punt tèrbol, convuls i barroc, molt més fidel al text original de Collodi que als clàssics de Disney.
¿Pero qué le pasa a mi nariz? ¿Por qué ha crecido?
Es un secreto.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast. La xarxa de comunicació local.
Oxigen que he oblidat mentre travesso amb un botó. El trau al coll d'una camisa de cotó. M'agrada veure que el matí segueix sonant a la finestra i en programació constant. No dic que no. Soc tripulant del Pal Major. una pressa viatge amb ser retard. Tinc punts de llibre per fixar-me el pensament. Sóc el costum d'un animal de cos present. I encara penso la rebut concreta del meu dia. De veritat són els motius que vam sopar. La mentida, un got de plàstic a la mà. Jo et prometo que no crec en tot això. De veritat que jo només respiro dins d'una cançó. Diminutius per fer mig mal. A les estrofes de la premsa elemental. Qui renta els draps si mai no plou? Va ser primer la solitud o potser l'ou. I de ben cert que posaria els peus al riu. Però està prohibit dins un sistema productiu. I encara busco la raó concreta del meu dia. La veritat són els motius que vam sopar. La mentida, un got de plàstic a la mà. Jo et prometo que no crec en tot això. Que jo només respiro dins d'un cançó. La veritat són els motius que vam sopar. La mentida, un got de plàstic a la mà. Jo prometo que no crec en tot això. La veritat que jo només respiro dins d'un cançó.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, parla Pere Ginat. Aquest divendres culmina la primera setmana de represa del curs escolar. Els grups confinats es multipliquen, però la incidència respecte al total encara és baixa, ja que la gran majoria dels centres educatius de Catalunya no han hagut de fer cap aïllament. El director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, Juanjo Falcó, ha assegurat fa pocs minuts a la xarxa que els tests que Salut farà els contactes dels positius a la mateixa escola facilitaran les coses a les famílies. També ha valorat positivament l'inici de curs i ha assegurat que ja tenien previst el tancament de grups.
Alterar com menys possible la vida de les famílies. I no és el mateix que cada família hagi d'anar al seu cap de referència a fer la prova, que ho tinguem tot centralitzat al centre. Per tant, és una mesura que més que per garantir la velocitat, facilita la vida. I aquest fet, el fet que tanquen grups, indica que els sistemes de seguretat de detecció funcionen i que els protocols s'activen quan s'han d'activar i que així garantim la seguretat de les escoles.
Canviem de qüestió. Aquest matí es reprèn al Parlament el debat de política general, tot plegat després de la compareixença del president Torra davant del Tribunal Suprem en la causa per les pancartes i llaços grocs en edificis públics. Torra ha descartat aquest dijous la convocatòria avançada d'eleccions per la seva possible inhabilitació. La deliberació del Tribunal ha començat i es podria enllestir en dies o en poques setmanes. I en matèria econòmica, els consells d'administració de CaixaBank i Bankia presentaran avui els detalls de la seva fusió a València, on hi ha la seu social del que serà l'entitat financera amb més clients d'Espanya. En declaracions a la xarxa, la coordinadora de l'Associació d'Usuaris Bancaris, ADICAE, Isabel Pons, creu que la fusió serà bona pels clients si es crea una banca sanejada i si es resolen aspectes flagrants com les comissions abusives.
Que intenten almenys resoldre tots els problemes que porten les dues entitats. I estem parlant doncs, de casos no tan sangrants i tan fragants com les clàusules abusives, les clàusules sol, l'IRPH, temes de preferents.
Més coses. A Tarragona, el Mercat Central i el Mercat de Torreforta oferiran productes nous i especials per a aquestes festes de Santa Tecla, en una campanya impulsada per l'Ajuntament que té com a objectiu potenciar els productes de proximitat i apropar-los a la ciutadania. Ens ampliem des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Fins al 22 de setembre, una vintena de paradetes d'aquests mercats ofereixen productes nous i algun d'ells relacionats amb les festes amb preus molt assequibles. A banda d'aquesta campanya, després de passar pel mercat de Torreforta, l'exposició Teclicatures de l'artista visual tarragoní Chiqui Artworks es podrà veure al mercat central. Per la seva banda, el mercat de Torreforta acull fins al 26 de setembre l'exposició Imagina Camp Clar, una mostra fotogràfica sobre el barri amb imatges captades per dones que hi viuen. Tots els actes comptaran amb totes les mesures de prevenció, seguretat i higiene per evitar la propagació de la Covid-19.
Gràcies, Laura, i aquesta és la Setmana Mundial per a la Mobilitat Sostenible Europea. A l'Alt Empordà, l'entitat ecologista i a Eden Salvem l'Empordà s'ha adherit a la celebració. Mercè Mainé, què han fet? Bon dia, des de Ràdio Vilafant.
Bon dia. L'entitat considera important adherir-se a la celebració de la Setmana Mundial de la Mobilitat Sostenible Europea. Així ho expressa Alba Alboda, que a Eden Salvem l'Empordà.
Hem fet una mica de recull de temes que estan sobre la taula des de fa anys. El tema del tren, també temes de les grans vies, de les grans infraestructures, temes també de les petites carreteres, camins... Bueno, hem fet una repassada general.
L'entitat ha presentat 7 punts en els que cal treballar per millorar la mobilitat a la comarca. Entre ells, potenciar l'ús del tren convencional, el manteniment de les carreteres locals, fomentar la peatonalització del centre de ciutats com Figueres i l'ús de la bicicleta o bé repensar el transport de mercaderies interurbà.
Gràcies, Mercè. De moment ho deixem aquí.
A 4 minuts de les 9 del matí, a partir d'aquest moment, continua el Notícies en Xarxa en aquesta tercera hora amb més entrevistes i més qüestions. De seguida, la Vanessa Raja. Molt bon dia, Vanessa.
Molt bon dia, Teis.
Ens avança els continguts del programa d'avui.
Sí, mira, parlarem de parelles, de matrimonis, i parlarem de les relacions que es trenquen després de l'estiu, que és un clàssic, això ja ho sabem, però aquest any ha agreujat pel confinament i pel teletreball, també. No estem acostumats a passar tantes hores amb la nostra parella i això, doncs, passa factura. En parlarem amb Ramon Quintano, ell és advocat de família, i també buscarem l'opinió de psicòlegs i de sexòlegs perquè ens argumentin l'art de discutir en el si d'una parella. També pararem atenció a la campanya de donació de sang que es posa avui en marxa, avui i demà, ja que la Covid també ha fet baixar el volum de voluntaris que estan disposats a donar-ne. I no només busquen donants de sang, sinó també de medula. En parlarem amb Xavi Vilalbilla, que és portaveu del Banc de Sang i de Teixits. I la conversa tranquil·la d'avui la tindrem amb Rafael Ruiz, és director estratègic d'atenció primària del Departament de Salut. És la persona responsable de la gestió de les residències d'avis i l'entrevistarem just la setmana en què s'han relaxat les restriccions per accedir als centres on hi ha gent gran interna. Han estat setmanes sense poder rebre visites i veurem què passarà en les properes que vindran. Tot plegat ho comentem a partir de 9:45 del matí. Abans, com sempre, el que farem serà actualitzar la informació de la meteorologia un divendres que pinta passat per aigua des del Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, molt bon dia.
Hola, bon dia. A partir d'avui esperem un canvi de temps que ara ja al matí ens ha de portar precipitació al litoral i al prelitoral sud i que al llarg de la tarda s'ha d'anar estenent a la resta de Catalunya. Atenció perquè aquesta precipitació, aquests xàfecs, poden caure amb intensitat forta, especialment a la meitat oest del país, i poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa i fins i tot de fenòmens de temps violent. De cara al vespre han d'anar parant les precipitacions, però s'iniciaran de nou per l'oest del país i, de fet, demà de matinada i fins a mig matí, una nova banda de precipitació ha d'anar creuant Catalunya i, a més, també la precipitació pot caure amb intensitat forta, en aquest cas a qualsevol punt. A més, en tot l'episodi es poden acumular més de 50 mil·límetres de precipitació al Ter Sud i també al vessant sud del Pirineu i del Prepirineu. La temperatura avui quedarà més baixa, al Pirineu segurament no passarem dels 25 graus, a la resta màximes com a molt fins als 28 o 29 graus, especialment les més altes cap a les comarques de Girona, i a partir de demà a mig matí sembla que el temps serà més assolat, tot i que al llarg del cap de setmana a la tarda podem tenir algun ruixat al Pirineu, i això sí, la temperatura al cap de setmana ja serà més baixa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
Però conegut que quan s'acaba l'estiu augmenten les separacions, augmenten les demandes de divorci, perquè les parelles passen molt de temps juntes durant uns dies i això no sempre funciona. Però no hem passat un estiu comú, sinó que ha estat precedit per un període de confinament de setmanes on les famílies han hagut de conviure les 24 hores del dia durant molts dies. I cal sumar-hi el fet que ara també hi ha persones que estan teletreballant des de casa, la qual cosa implica que es perd en molts casos els moments que moltes persones tenien per tenir temps i per tenir espai de forma individual. Quina factura ha passat aquesta convivència intensiva? Doncs saludem el senyor Ramon Quintano, que és vocal de l'Associació Espanyola d'Advocats de Família. Senyor Quintano, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
És així? Heu notat un increment de peticions de separació en aquests mesos? Es pot atribuir que el confinament ha fet mal en algunes parelles?
A veure, en realitat el que nosaltres hem notat és un increment bastant normal pel que fa als mesos que estem després de l'estiu. És a dir, l'efecte setembre del que parlem, no?, després de les vacances, doncs hi és, hi ha estat, i potser una mica superior, però no massa més.
Per tant, en tot cas, això que el confinament passa a factura a les parelles potser està sent més un mite que una realitat.
A veure, jo diria que el confinament passa a factura a les parelles, és veritat. Però, a més, s'han de contemplar altres variables. I entre elles, una és el tema econòmic. I quan hi ha famílies que tenen problemes econòmics, doncs, escolta, el que fan és aguantar i no moure's, no separar-se. Perquè, esclar, separar-se té uns costos. Mm-hmm. Separar-se, a més, provoca unes conseqüències econòmiques que empobreix a la família. Per tant, jo crec que sí que provoca unes conseqüències el confinament, però que la gent està esperant. La gent està esperant. I llavors hi ha una altra qüestió que suposo que els psicòlegs us hauran comentat, i és que en temps d'incerteses, en temps de dubtes, en temps de pors, en definitiva, econòmiques, d'encomanar-se, doncs les parelles que potser no estaven en una fase molt, molt aguda de crisi han tornat enrere. És a dir, m'explico, jo tenia diversos temes que estàvem abans del confinament del 14 de març del 2020, estaven tramitant el divorci. I he rebut un correu electrònic dient, escolta, ens hem mig reconciliat, esperem, bueno, per aquesta por, per aquest sentiment d'unitat, d'ajuntar-se i d'intentar afrontar les coses junts.
Per tant, podem dir que aquesta incertesa i aquesta situació de no saber què passarà potser està tenint l'efecte invers, és fer pinya pel que pugui passar.
En alguns casos. Quan la situació de ruptura o els problemes són molt greus, això del confinament és dinamita, però en alguns casos, que la situació no era tan greu, però que s'ho estaven plantejant, doncs han tirat enrere.
Parlava de l'efecte setembre, que això sí que ja és més conegut, que després de les vacances doncs hi ha parelles que senzillament durant aquest temps de vacances se n'adonen que potser ja no és el que era, per dir-ho així, la relació. Habitualment, quin és el percentatge d'increment d'aquestes parelles que es plantegen deixar-ho?
No et puc dir un número, és a dir, jo diria que no hi ha estadístiques permesos. El Consejo General del Poder Judicial, l'INE, el que fa és una estadística anual i potser sí que fa per trimestres i potser el semestre, aquest trimestre del setembre, sí que hi ha un increment, però no sé dir quin percentatge.
I el perfil de les parelles que es trenquen està estandarditzat o és aleatori o no hi ha un perfil establert?
No.
Tampoc.
És a dir, a veure, segurament si anéssim a veure les estadístiques de l'INE, de l'Institut Nacional d'Estadística, doncs sí que trobaríem que el tant percent més alt de separacions es dona entre persones que tenen de 25 a 45 anys, amb fills, sí que és això. Però se separa gent de totes les edats i amb fills, sense fills, amb fills grans. Hi ha molta gent, per exemple, que espera que els fills siguin més grans i que estiguin, doncs, per exemple, ja en etapa universitària, per separar-se. Hi ha gent que, per exemple, se separa perquè doncs, bueno, en cas tenen fills petits i això els ha doncs, estressat i no poden gestionar la situació. O sigui, totes mides.
Per tant, és evident que, òbviament, cada parella és un món, cada família és un món i cada circumstància també condiciona prendre decisions que, òbviament, no són fàcils i que, a vegades, doncs, la realitat tampoc convida a prendre-les. Com dèiem, doncs, perquè en temps d'incertesa, potser segons quines decisions, millor no prendre-les. Però, en tot cas, n'hem volgut parlar avui a Notícies en Xarxa amb Ramon Quintano, que és vocal de l'Associació Espanyola d'Advocats de Família. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquests minuts aquí a Notícies en Xarxa. Que vagi molt bé i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Parlaven d'aquestes relacions tempestuoses, relacions que no sempre funcionen, d'altres que potser sí que es poden acabar encarrilant, però del que no se'n parla tant és d'un tema que molts cops ens indica que alguna cosa no funciona, i són les discussions de parella. Hem consultat amb diversos experts i el titular és evident. Les discussions formen part de la vida de la parella, de la relació de la parella, però la clau és discutir bé. Però com es fa això? El nostre company David Fleta ha buscat la resposta.
En un món en el qual volem oferir la millor imatge de nosaltres mateixos, no ens agrada reconèixer que discutim amb la parella.
Nunca vas a confiar en mi.
Confiar en ti?
Però ho fem, i tant que ho fem.
La gent té com una mena d'ideal de que les parelles que funcionen bé no s'haurien de discutir mai. Això és terrorífic, les parelles que funcionen bé es discuteixen. El que costa més és discutir bé. Aquí és on està el problema. El problema no és si discuteixes molt o poc. De fet, fins i tot et diria que per la gent que ens dediquem a teràpia de parella, quan una parella ens arriba a la consulta i ens diu escolta, és que nosaltres no ens discutim gaire bé mai, nosaltres ja els pugem al nivell de gravetat.
No són evitables, val? Perquè hi ha moltes parelles que no discuteixen mai, perquè potser eviten el conflicte per qualsevol motiu i passen els anys sense discutir. I potser el motiu de que es trenqui en un futur la relació és justament per no discutir.
El que marca que unes parelles vagin bé i les altres no tant, no és tant els desacords o discussions que tenen, sinó de quina manera resolen els conflictes.
Per tant, la clau no és si discutim o no, sinó com discutim. Existeix alguna mena de regles de la discussió?
Què és el que passa? Que perdem els estreps a vegades quan ens discutim. Sobretot perquè molta gent no sap discutir. Llavors, crida massa, gesticula massa, es torna amenaçant, es torna ofensiu.
Per mi la regla més bàsica de totes és no confondre la discussió amb l'explosió. Hi ha algun tema pendent que vaig acumulant, anem acumulant i un dia explotem.
Està tranquils perquè si no el nostre ritme cardíac està molt accelerat i el propi ritme cardíac ens impulsa cap endavant i no reaccionar d'una bona manera.
Altres punts rellevants són saber reparar els danys que es produeixen en una discussió.
Però l'important de les discussions no és la discussió en si. L'important de la discussió és la capacitat de reparació que un tingui. És a dir, tu pots dir, escolta, jo amb la meva vida no li cridaré a la meva parella. Mentida, tu li cridaràs.
A més, és important deixar-se ajudar pels éssers estimats i per un mateix.
En aquests moments és aconsellable tenir persones racionals i objectives a prop nostre, no? I a vegades pot ser la família, a vegades pot ser algun amic.
L'autoconeixement, quan ens coneixem més, tenim més autoestima, perquè llavors no caiem en patrons que dificulta i que retroalimenta el no ser digne o el no ser valorats. No? I això pot ser tant a les relacions com a la feina, com a qualsevol cosa que jo faci.
Un altre punt que els experts destaquen per tenir una bona relació és que cada membre de la parella tingui el seu espai propi. Això és el que tant les vacances com sobretot el confinament han dificultat més.
És a dir, les vacances per les parelles el que fan és multipliquen el que hi ha. És a dir, les parelles que estan bé quan arriben a les vacances normalment estan millor. Però ai senyor si estàs malament.
I un apunt final. Tampoc és un drama si després de parlar no ens posem d'acord.
Podem estar en desacord, sí, perquè a vegades sembla que no podem estar en desacord.
Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
Les 9 i 19 minuts, passem ara pel centre de Barcelona, a la plaça de Catalunya concretament, on és a punt de començar una nova campanya de donació de sang i amb el matís que també s'estan cercant voluntaris per donar medul·la. Una doble campanya, per tant, de la que ens amplien la informació els nostres companys desplaçats en aquest punt de la ciutat de Barcelona. Marc Ortiz, i Helena Puigdueta. Helena, molt bon dia, explica'ns.
Hola, bon dia, Vanessa. Doncs sí, exactament, demà és el Dia Mundial del Donant de Medula Òssia, de Moll de l'Os. És, de fet, el tercer dissabte de cada mes de setembre a nivell mundial. I per això el Banc de Sang i Teixits d'aquí de Catalunya, la vigília, avui divendres, ja han instal·lat una carpa aquí al centre de Barcelona, com bé deies, a Plaça Catalunya, per intentar captar donants, per incrementar aquest registre tan important de donants que poden salvar moltes vides. Enguany, el lema és 40 de 40. I per què el 40? Doncs per resoldre aquesta incògnita o aquesta fórmula que podria semblar matemàtica, tenim amb nosaltres aquí al costat en Xavi Villalbilla, que és portaveu d'aquest banc de donant, d'aquest banc de sang i teixits. Xavi, bon dia.
Bon dia.
A veure, el per què 40 de 40?
Doncs perquè al llarg de tot l'any el que necessitaríem a Catalunya són 40 registres en aquest registre que és mundial de persones entre 18 i 40 anys. Per tant, aquest 40 de 40 és el que busquem al llarg de tot l'any i avui aquí intentarem, o de fet segurament superarem els 80-100 donants inscrits en aquest registre.
Xavi, jo deia, és imprescindible la donació de moll d'os, de mèdula òssia, per salvar vides, però per què? Quines malalties pot curar, en tot cas?
Doncs pot curar la leucèmia i altres malalties de la sang que pateixen moltes persones a tot el món i que l'única oportunitat per superar-les és aquest trasplantament de cèl·lules mare, que és el que extraiem del moll de l'os.
Què suposa, Xavi, formar part d'un registre mundial com aquest?
Doncs nosaltres diem que és ser candidat a ser compatible amb un pacient de tot el món i aleshores formes part, és com una agulla en un paller, perquè de fet només una persona de cada 4.000 que faci aquest registre doncs al final serà donant efectiva per un pacient.
Xavi, ens preguntàvem que amb tot el tema de la pandèmia, amb tota la crisi sanitària, com us ha afectat això? Perquè estàvem parlant de donacions en concret de moll d'os, però també de sang. Com està afectant la Covid en campanyes d'aquest estil?
Doncs durant la Covid hem hagut de canviar molts protocols i mesures. Un dels més importants, per exemple, és que qualsevol donant ha de venir amb reserva, amb cita prèvia, i això durant la Covid, òbviament, ha afectat a la donació, hi havia menys mobilitat. I per tant la gent doncs, tenia més dificultats per venir a donar sang i per tant per fer-se també el registre, perquè cal venir a un espai de donació igual que si donessis sang.
Xavi, i si jo m'inscric en aquest registre, quines probabilitats tinc de que m'avisin?
Doncs tens una entre 4.000, entre cada 4.000. Només si avui una persona que vingui aquí a Plaça Catalunya fa aquest registre, doncs només una d'elles entre 4.000 rebran al final una trucada dient que hi ha un pacient al món on potser ell és compatible i cal acabar de comprovar-ho i veure si pot fer aquesta donació.
Una de cada 4.000, ens deia el Xavi, i justament en Pep Quílez, que el tenim també aquí mateix, és una d'aquestes 4.000 que han estat avisades, d'aquestes persones que està inscrita en el registre i que han estat avisades. Vine cap aquí al meu costat. Pau, Pep, perdona, que et batejava. Escolta'm, Pep, com decideixes això, fer-te donant? Què és el que et fa moure en aquest sentit?
Bé, doncs, el que em fa moure a mi en realitat és una mica la voluntat de formar part de donar sang, que és la idea inicial, que jo juntament amb la meva parella doncs és el que volíem fer. El que passa que casualment ens vam trobar un dia en el Festival Cruïlla i vam trobar un punt del banc de sang que buscava candidats. I aquí va ser on vam decidir apuntar-nos en el banc d'aquest cas de donants de moll d'os.
Deia que sí. Tu ets, una cosa és apuntar-te al registre, l'altra sí. Cosa és ser donant. Què ha significat per tu ser donant? Com va anar això? Com et van avisar? Com va anar?
El cert és que, clar, sabent una mica la ràdio que ja ha comentat en Xavi, el tema va ser que al final em van trucar al cap de 8 mesos d'haver-me apuntat, cosa que ja és molt, molt insòlita, i realment doncs, quan em van trucar em vaig sorprendre molt, però també em vaig veure per una banda amb una responsabilitat molt important com a donant, que era saber el que anava a fer, però per altra banda la capacitat de poder canviar indirectament la manera en com estem fent les coses i a la vida d'una persona que segurament no conec en aquest cas, però que era una cosa que podia fer canviar la roda, no? I a partir d'aquí, un cop ho vaig tenir clar, vaig dir que sí a tot i ho vaig tenir clar.
Hi ha gent que és reticent a l'hora de donar sang perquè té certa por. Imagino que a l'hora de donar moll de l'os, doncs també hi ha molts mites que potser hauríem de fer caure i que molta gent també reàcia per això, perquè té por. Exacte. Va ser dolorós. Explica'm, em deies que els mètodes d'extracció a vegades hi ha això, no? Sí. Unes falses mites que s'haurien de corregir.
Exacte. Bueno, primer de tot dir que tant el banc de sang com totes les persones que hi ha en el procés de donació t'informen absolutament de tot. Tu saps en tot moment quines condicions, amb quines condicions donaràs, i el més important de tot és saber que hi ha dos mètodes. Hi ha el de la punció lumbar, que és el que tothom coneix i es pensen que és el 90% dels casos, quan no és així, i després hi ha el de la donació a través de la sang, pròpiament, que seria com fer una mena de... Jo li dic que és com una mena de diàlisi, perquè en realitat et netegen la sang i en treuen les cèl·lules mare que necessiten per després poder fer la donació de moll de l'os. Llavors, a partir d'aquí, tu pots triar això com a donant, perquè tu ets voluntari i tries això de manera voluntària, i si això és compatible amb el sistema que necessiten extreure de tu perquè ho rebi el pacient, després això és el que et diran, doncs, pots fer-ho d'aquesta manera o pots fer-ho d'altra. Però normalment tu pots escollir, tens el dret i el deure de poder escollir això.
Pep, dèiem, evidentment, com tot, com tota donació és anònima, però tu vas poder estirar una mica del fil. Fins a quin punt vas poder trepitjar o no la línia vermella, no?
Bé, era una cosa que em feia una mica de respecte, perquè tot s'ha de dir, quan fas una cosa així, penso jo que ho has de fer sempre amb l'esperit de saber que ho fas de manera oberta i altruista, sense saber qui hi haurà al darrere, és millor, penso, però en aquest cas sí que vaig arribar a indagar fins on em van dir que és la informació que sempre et poden arribar a donar, i en el meu cas em van dir que era un pacient nacional i que era pediàtric.
Acabo amb una última pregunta que li faig i una reflexió que em semblava molt interessant. Ell... en Pep Quílez és una persona reservada, ja veieu que és molt pedagògica parlant, però és molt reservada, i no va fer públic d'entrada doncs això, la seva donació, ni els seus amics ni massa gent coneguda, però perquè volies defugir de l'heroïcitat. Però per altra banda, és interessant que puguis explicar la teva experiència, i amb això acabem, eh? Vinga.
Correcte. Doncs sí, de fet el tema és que volia fugir d'aquesta heroïcitat, perquè al final els herois són aquelles persones que estan lluitant contra la malaltia, no els que som donants, en aquest cas. Sí que fem una contribució molt important, però la reflexió que em vaig fer va ser que, en el fons, explicant el meu testimoni, em vaig donar compte que en el meu entorn directe i a les persones que em coneixen estava entrant en una capa en la que estaven coneixent quin era el procés, què podien fer i com podien canviar una mica aquesta situació, no? I que era molt fàcil fer això, i que a més és un procés tan indolor i tan fàcil que realment tots aquests mites s'han de destruir. Per això vaig veure que era important.
Doncs amb això, amb aquest missatge ens quedem. Recordeu, la carpa de 10 a 2 i de 5 a 9 de la tarda avui aquí a Plaça Catalunya de Barcelona.
Doncs és tot un exemple a seguir, el del Pep. Realment, heroïcitat, doncs sí, és ser un heroi també prendre aquesta decisió. Moltíssimes gràcies, companys. Ho deixem aquí 3 minuts. Tornem després de la pausa parlant de la situació a les residències d'avis. Fins ara.
Doncs estic buscant un curs de català per en John, un company de feina que ha arribat fa poc i vol espavilar-se amb la llengua.
Si voleu aprendre o millorar el vostre català, el Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix cursos per adults, presencials i en línia de tots els nivells. Hi ha més de 146 punts d'atenció per tot Catalunya. Trobareu la informació al web del Consorci o al portal parla.cat.
Saps què? Apunta a mi també.
Què? Sempre està bé millorar, no?
Potser que comencis millorant aquest entrepà, eh?
012, la millor resposta.
Els ideals i amb ells el nom. Parlen els convits i festes, parlen de dubides plenes, quin desperdici d'anys sentint soroll. Sento un color amb el cap, la imbècil a porta o a part de, que jo d'estar aquí dalt ja em cago en tot. les hores i els dies cremes a qui més estimes. Són en Jackson 5, en Politó. Jo tan sols vull marxar, retirar-me com un elefant. Vaig cansat d'arrossegar les deixalles del passat, però tranquils menjaré i veuré l'aigua del mar. No hi ha lloc ni un forat per un loser fracassat. Perdre, hem vingut a perdre, perdre fins i tot el perdre, i en perdre la necessitat trobar el meu lloc. Sento que la merda ens tapa, penso com pots suportar-me si en aquest punt ja estic jo far de mi.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Vanessa Raja.
A ningú se li escapa que la població de més edat, la gent gran, és un grup de risc davant el coronavirus. D'aquí que s'hagin pres moltes mesures per a protegir-les, entre elles un estricte protocol que regula el funcionament de les residències, uns espais que, desgraciadament, també han estat escenari de la mort de milers d'avis i àvies víctimes de la pandèmia. De fet, l'impacte de la Covid en aquests centres va posar de manifest la realitat d'aquests espais i es van acabar bunkeritzant, podríem dir pràcticament, amb estrictes mesures de control. Des d'aquesta setmana, però, aquestes mesures s'han relaxat un cop es té tot sota control, podem dir. Anem a il·lustrar-ho, anem a posar-ho en dades. Ens acompanya el nostre company, el Marc Rodríguez. Molt bon dia, Marc.
Bon dia, Vanessa.
A veure, Marc, explica'ns ara mateix quina és la realitat d'aquestes residències.
Sí, fixem-nos-hi i apliquem-hi les dades en aquest cas. Repassem la situació que hi ha ara mateix a les residències de Catalunya, tenint en compte la gran afectació que han patit durant aquests primers mesos de pandèmia. Des del mes de març, Salut ha notificat més de 16.337 casos positius per prova PCR a les residències i un total de 6.488 defuncions. Per tant, és una xifra altíssima si tenim en compte que el total de morts per Covid-19 a Catalunya és de 13.200 persones. Això vol dir, per tant, que les residències han registrat gairebé la meitat del total de morts. Concretament, estaríem parlant del 49,13% del total. La situació s'ha estabilitzat les últimes setmanes i és per això que el Departament de Salut ha flexibilitzat el pla sectorial de les residències, que permet visites de familiars als residents i també sortides. Com es decideix? Doncs amb l'objectiu de no propagar la infecció, ara les residències es classifiquen per colors. És un semàfor on el verd permet visites i també sortides, perquè no hi ha cap cas de Covid. I també hi ha el color taronja. Són residències que en algun cas tenen algun cas de coronavirus, però el tenen controlat i el tenen aïllat. Així que en aquests casos només es permeten visites a residents sense patologies de Covid i en zones habilitades. Segons Salut, actualment el 95% de les residències tenen alguna d'aquestes classificacions.
Gràcies, Marc, per tota aquesta informació. Una informació que traslladem ja al nostre convidat d'avui, el senyor Rafael Ruiz. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut al Notícies en Xarxa.
Moltes gràcies.
El senyor Ruiz, en aquest cas, és director estratègic d'atenció primària del Departament de Salut de la Generalitat. Hem parlat de les residències amb color verd i groc, per dir-ho així, però no les de color vermell, perquè jo li volia traslladar la pregunta. Què passa amb les residències que estan amb aquesta alerta vermella, per dir-ho així? Quines situacions trobem en aquests centres?
Aquests centres, que com molt bé ha comentat el company, són ara mateix minoritaris, doncs es troben bàsicament en una situació en la que no està controlat el virus. És a dir, pot ser una situació en la qual doncs hi hagi un brot, estigui havent-hi casos actius i no estigui controlat el número de malalts que estan dintre de la residència, o bé que sigui una residència en la qual les mesures d'aïllament i les mesures de més físiques, no, més estructurals, més d'infraestructures, doncs són difícils de prendre. Per tant, en aquestes situacions, en aquestes residències, és per qual nosaltres li posem aquest, diguem, aquest gomet, aquest color vermell, perquè és molt complicat poder assegurar una visita o una sortida de qualsevol dels seus residents sense que el risc sigui massa elevat en aquest cas.
Però en aquest cas, a dins dels centres, si hi ha residents que estan malalts de Covid, sí que estan controlats, estan aïllats, dins del centre quina és la situació?
De les residències vermelles,
sí.
Les residències vermelles pot haver-hi casos, diguem, de pacients que s'han virat a positiu, o sigui que se'ls ha detectat el virus, i en el moment en què es genera un brot en una residència vermella és aquella fase en la qual cal, doncs, des de sectoritzar la residència, fer PCRs a la resta de companys, fer PCRs a tots els treballadors i fer una valoració global de la situació en aquella residència. En aquest període de temps és el que nosaltres considerem que aquella residència està en un brot, diguem, no controlat. Això és una situació temporal, és cert, amb la majoria d'elles és una situació temporal que pot durar dies, algunes setmanes, i si tot es controla, som capaços de sectoritzar bé els espais, de separar els pacients, o sigui, els malalts dels no malalts, a fer els circuits independents amb els treballadors, i situar la situació una mica més estable, aleshores aquestes residències passarien de vermell a taronja. I per tant, doncs, podríem tornar a obrir una miqueta més la possibilitat de fer visites i sortides.
A partir d'aquesta setmana es flexibilitza precisament aquest règim de més control de les residències, potser de més restriccions. Per què es decideix fer ara, quan potser anem cap a l'hivern, anem cap a la tardor, on poden haver-hi més rebrots? De fet, estan havent-hi rebrots, l'estiu ha estat com ha estat, ja ho sabem tots plegats. Per què ara es decideix prendre aquesta decisió?
Bueno, hi ha diferents motius pels quals prenem aquesta decisió. Jo crec que el primer i el bàsic és perquè cada cop, quan més dies passen i més setmanes passen, més coneixem una miqueta més la història natural d'aquest virus, el seu comportament, el seu, diguem, la seva trajectòria, i aleshores ens permet, doncs, tenir en compte coses que fa uns mesos no teníem. No? Nosaltres, quan prenem les decisions de limitar les visites i les sortides, en aquell moment teníem una situació en la qual doncs això, les residències havien passat per uns mesos molt durs, com heu comentat, hi havia hagut molta incidència. La incidència d'aquest virus amb gent gran, amb gent amb patologia, és doncs molt, molt, molt lesiva, com heu comentat, i té conseqüències fatals en molts casos. I, per tant, vam optar per limitar molt les visites i l'entrada, o sigui, tancar la possibilitat de que el virus entrés a les residències. A mesura que anem passant, que van passant les setmanes, ens adonem que en els brots importants en el territori català, primer el brot de les Terres de Lleida, les comarques del Segrià i de la Noguera, i després els brots de l'àrea metropolitana, ens adonem que perquè el virus entri dintre de la residència cal un nivell de transmissió comunitària molt elevat. I això ens fa pensar que probablement en una situació de control, tal com s'està fent actualment a les residències, penseu que a les residències les mesures estan sent molt estrictes, encara que es puguin fer visites, les visites han de mantenir totes les mesures de seguretat, l'aïllament, les tres mesures que tots coneixem, distància, mans i mascareta. Per tant, s'està fent molt bé, i a més de seguida que es detecta un cas, com ho explicava abans, es fa la PCR als companys, als professionals, es fa un cribatge molt intensiu. Això ens ha permès que actualment dels 52.000 persones que estan vivint en residències de gent gran, només 280 aproximadament, 290 persones tenen la Covid, tenen un PCR positiu. Això representa un 0,5% del total de persones. I tot plegat, per això que he comentat, perquè anem coneixent la història, perquè sabem que les mesures ara s'estan fent molt millor, tenim molt més material, tenim molta més formació, i a més, la població afectada és molt petita, hem pensat que era necessari obrir la possibilitat de fer visites i sortides, perquè el benestar emocional i el benestar, diguem, més familiar, per dir d'alguna manera, dels residents, és absolutament necessari per poder, doncs, anar superant aquesta etapa en la qual estem tots immersos.
No? Aprofito que fa aquest comentari de l'estat emocional dels pacients que estan ingressats en una residència. Les famílies s'han queixat molt pel fet de que se'ls hagi, abans he fet servir l'expressió, bunkeritzar, per entendre aquest aïllament de la resta del seu entorn. Les famílies s'han queixat molt. Diuen que els hi feia més mal la solitud que no pas la Covid. Com contraargumenta aquestes crítiques de les famílies dels residents?
Bé, jo les crítiques les entenem des del departament i, a més, les intentem sempre escoltar, tenir-les en compte sempre per prendre decisions. I, òbviament, un dels motius pel qual hem anat evolucionant el protocol és perquè hi havia aquest malestar i perquè nosaltres som conscients també de que diguem, la salut l'entenem com un bé molt més global que només l'absència de la malaltia. I, per tant, doncs, tot plegat influeix en l'estat de salut i més de la nostra gent gran. Però sí que és veritat que, com deia abans, els protocols han anat canviant molt en els últims 6 mesos. Ens hem trobat amb una malaltia que apenas coneixíem i que tampoc sabíem quines conseqüències podia tenir. A més, ho hem comentat abans, la taxa de mortalitat els primers mesos en el perfil de pacients ingressats en residències era molt elevada, i en aquell cas nosaltres vam optar, seguint les recomanacions internacionals de la pròpia OMS i de Salut Pública, vam optar per prioritzar la salut, el risc d'infecció en aquest cas, i limitar-ho al màxim. A partir d'aquí, això pensàvem que era un bé major, a partir d'aquí poder anar avaluant altres coses, però el principal era mantenir en vida el màxim de gent possible.
Dèiem que aquesta flexibilització de les mesures d'accés a les residències serà molt més fàcil, molt més còmode, òbviament amb una regulació, amb cita prèvia, etcètera, etcètera, però que l'última paraula sempre la tindrà la direcció del centre. Les famílies també s'han queixat d'aquesta autonomia que se'ls dona a directors i directores de les residències, perquè temen que se'ls barrin les portes, que a última hora, si aquella persona decideix que no rep visites, doncs no podran entrar. És bo donar tant de poder als directors de les residències en aquests casos?
Bé, la veritat és que una de les coses que ens hem plantejat en aquest últim protocol és justament no deixar-ho tant a la discrecionalitat del director de la residència, sinó donar unes pautes una mica més clares. Hem entès i hem intentat transmetre en el protocol que el dret a rebre visites, si les característiques de la residència ho permeten, és un dret que està per sobre de que el director pugui, prendre altres decisions. És a dir, això és veritat que en els anteriors protocols constava que hi havia aquesta discrecionalitat del director de la residència, però ara hem intentat posar-ho una miqueta per sobre, el dret dels nostres avis a rebre visites, el que pugui haver-hi temes organitzatius que potser ho fan complicat. Hem d'intentar per tots els mitjans que, encara que sigui difícil, si es pot fer i les condicions sanitàries ho permeten, els nostres avis puguin rebre visites. Per tant, això ho hem intentat en l'últim protocol, posar-ho molt a sobre i remarcar-ho molt, precisament per evitar això que comentaves.
A principi de mes, el col·lectiu de famílies coordinadores 5+1 va presentar un recurs al TCJ, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al·legant que s'havien vulnerat els drets fonamentals de molts dels residents que hi ha als centres de casa nostra. Què n'ha de dir?
Nosaltres estem ara també contestant totes aquestes al·legacions. La nostra posició sempre ha estat que hem intentat en tot moment seguir l'evidència científica que hi havia en cada moment. I això ha sigut molt complicat realment, perquè, com comentàvem abans, l'evidència s'ha anat generant a mesura que passaven els dies, i coses que fèiem fa doncs 2 mesos, 3 mesos a urgències dels hospitals per tractar pacients de Covid, o als CAPs, als centres d'atenció primària, per tractar pacients, ara mateix hem vist que no tenen cap benefici pels pacients. Per tant, això ho hem anat construint amb l'evidència durant molt sobre la marxa. Amb el tema de les residències ha passat una mica el mateix. Com comentàvem abans, potser fa uns mesos prioritzàvem uns temes i ara hem modulat aquesta priorització i l'hem adaptat. Això és el que defensarem. Nosaltres pensem que sempre hem seguit l'evidència científica, el que ens han marcat les institucions internacionals i nacionals, i per tant sempre vetllant pel màxim interès de les nostres, en aquest cas dels avis de les residències.
Doncs faig ressò d'una altra veu, en aquest cas de la patronal de la gestió de residències, l'ACRE, que tot just aquesta setmana compareixia al Parlament, i el titular, la veritat és que sobtava molt, perquè era: ens hem sentit sols davant de tota aquesta situació. Què ha fallat, senyor Ruiz?
Jo diria que ningú al mes de març estava preparat per entomar una emergència sanitària com la que ha vingut. I això, desgraciadament, doncs ens va agafar a tots plegats, doncs amb altres prioritats, i vam haver de reorientar totes les prioritats cap al que en aquell moment era l'emergència sanitària de la Covid. Això, jo penso, i mirant ara els resultats i fent una mica de mirada enrere, En 6 mesos, déu-n'hi-do el que ens ha canviat la vida a tots plegats, i en el sistema sanitari encara més, perquè hem passat a fer doncs, coses que segurament no ens havíem imaginat que faríem i les hem hagut de fer i posar-los a fer-les en setmanes. Les primeres setmanes, probablement, tots plegats, entre el desconcert i la fase inicial de xoc, doncs, vam estar intentant coordinar-nos el màxim possible, però pot ser que hi hagués en algun moment alguna figura. Jo crec que en aquest cas és el que els representants d'ACRA es refereixen, és que al principi va costar una mica posar-nos tots, sincronitzar-nos, per dir-ho d'alguna manera, tots plegats. Però jo crec que, déu-n'hi-do lo ràpid que vam anar, i recordo doncs, que a les poques setmanes ja es va nomenar una persona del Departament de Salut responsable del tema de residències, es van traslladar les competències a Salut també per poder treballar molt més coordinadament amb el Departament de Benestar i Famílies, i el que puc assegurar és que des d'aleshores la fluïdesa en la comunicació amb les patronals i les reunions que hem anat fent, inicialment 2 i 3 reunions per setmana i després setmanalment, doncs jo crec que ens han donat la situació que tenim ara, que jo crec que és una situació, i això ens ho reconeixen també la pròpia gent d'ACRA i de la resta de patronals, que tenim una situació que no té res a veure al començament, però és que a més s'ha fet molta feina, s'ha fet formació a les persones que treballen a les residències, s'ha lligat tot el tema del material, de les EPIs, que durant algunes setmanes va ser un tema molt crític, s'ha establert aquesta diguem, comunicació i aquesta detecció de punts sensibles, s'ha fet una xarxa de residències sentinella per poder detectar qualsevol tipus d'incidència de seguida i poder-la solucionar. Per tant, jo crec que ara mateix estem en una situació infinitament millor per poder enfrontar doncs, possibles rebrots que pugui haver, i sobretot hi ha un nivell de comunicació i de relació amb aquests actors que jo crec que és molt bo.
Una de les queixes precisament també és que el personal que treballa en aquestes residències lamenta no haver-se sentit personal essencial, perquè el motiu de ser essencial canvia molt les coses davant d'una pandèmia. Això ha canviat ara? Mm-hmm. Ara sí que és un personal essencial?
Per nosaltres és un personal essencial per diferents motius, però bàsicament perquè qualsevol persona que es dedica a la cura d'altres persones és una persona que és un professional, diguem, que té molta importància en la nostra organització del sistema sanitari, perquè no només és un risc el fet de que no pugui fer les mesures de protecció per ell o per la seva família, sinó que és també un risc per les persones a les que cuida. I per tant, en aquest sentit, sí que crec que hem anat adaptant una mica els protocols per fer d'aquesta persona, d'aquests professionals essencials.
Demanen més inversió, en concret 3.000 milions, que no és poc, demanen més reconeixement, demanen menys precarietat. Com s'hi posa el departament al davant d'aquestes reivindicacions?
Bueno, el Departament de Salut, hem de recordar que estem sobretot molt enfocats a la part assistencial, a la part de salut de les residències. Després hi ha reivindicacions que jo, diguem, les veig, però que no estic directament involucrat, que són els temes més laborals, més, diguem, més de funcionament o de gestió de les residències, que això penja més del Departament de Benestar i Famílies, no? Però jo crec que segurament tots ens hem posat a tots aquesta pandèmia, aquesta crisi ens ha fet veure que amb el tema de residències doncs, s'ha de fer una inversió i s'ha de millorar la situació en la que estàvem, i pel que conec i pel que sé la intenció és reforçar doncs, tota aquesta estructura per poder donar una atenció digna dels nostres avis.
Una altra de les qüestions molt criticades durant aquests mesos és el fet de que no es traslladessin residents malalts als hospitals, que fossin atesos a les mateixes residències. Això generava un caldo de cultiu, evidentment, molt greu, i amb les conseqüències que tots plegats sabem. Això ha canviat d'alguna manera? Es criticava que se seleccionaven els pacients i que, com que era gent gran amb multipatologia, per dir-ho d'alguna manera, si em permet, se'ls discriminava i no se'ls portava als centres hospitalaris. Això es fa ara?
Jo, això, a més, ho vam viure molt les primeres setmanes. M'agradaria explicar que pel que respecta a Catalunya, això no va ser mai d'aquesta manera que s'explica. Jo crec que el que sempre s'ha intentat treballar aquí és perquè s'apliqués el criteri mèdic en cadascun dels casos. Perquè vam entendre, i a més, des del punt de vista ètic, jo soc metge de família i, per tant, doncs, he treballat molts anys amb pacients, no seria ètic que des d'un departament, des d'un despatx, es donessin instruccions per aplicar protocols sanitaris d'una manera o d'una altra. Els protocols mèdics assistencials han de ser elaborats per professionals sanitaris i aplicats per ells mateixos. I això és el que des del departament sempre es va dir. El protocol mèdic sempre feia esment a que amb una persona gran sempre has de valorar el risc-benefici de treure'l del seu medi, en aquest cas la residència, portar-lo a urgències de l'hospital i fer-lo passar per una experiència de les urgències de l'hospital amb unes condicions en les que tampoc no teníem garanties en aquell moment de tractaments que fossin curatius. Aquest virus, de moment, no tenim un tractament curatiu que el faci superar, que el curi, no? Per tant, en aquelles circumstàncies es va donar, jo crec que es va demanar als professionals que apliquessin els protocols mèdics que ells consideressin. I a qui va ser necessari traslladar a l'hospital, se li va traslladar a l'hospital. A qui va ser necessari traslladar als centres sociosanitaris, també se'ls va traslladar. I els que els professionals es pensaven que es beneficiarien més d'un tractament a la residència, que no oblidem que en aquests casos hi ha molts pacients que es poden beneficiar més d'un tractament a casa que no pas a un centre hospitalari, se'ls hi va fer a la residència. Jo, personalment, en aquest sentit, crec que aquí es va fer una molt bona feina i, òbviament, amb la dificultat que aquest virus amb aquest tipus de pacient doncs, comportava, que era molta.
Però també és cert que hi ha molts centres que dèiem que no estaven preparats, no estem medicalitzats, no tenim equips adequats de personal per poder tenir persones malaltes amb aquesta gravetat. Uh-huh. Es trobava una mica com això, desabastits, uh-huh, sense els mitjans necessaris per poder atendre aquests pacients. S'ha millorat amb això? S'ha invertit en dotar els centres, les residències d'aquest personal, uh-huh, que no sempre hi és?
Clar, jo crec que en aquell moment és veritat que al començament de la pandèmia estàvem en una situació que ara per sort és molt diferent. De fet, als pocs dies de començar la pandèmia, els metges de família, les metgesses de família, les infermeres dels CAPs de referència de cadascuna de les residències van fer una, diguem, una dedicació extraordinària en aquest tipus de pacients. Van començar a anar molt freqüentment, en molts casos diàriament, a moltes d'aquestes residències, cosa que fins ara no s'havia fet, i és veritat, i tens raó, que s'havia fet molt des d'un punt de vista del professional de salut que contractava la pròpia residència. Això, amb la pandèmia, s'ha reforçat. Vam arribar a tenir en un moment més de 850 metges i infermeres d'atenció primària treballant exclusivament amb pacients de residències. Tenim unes mil i pico de residències, vull dir que això vol dir que quasi un metge i una infermera per residència fixa. Moltes d'aquestes residències s'han instal·lat aquests últims mesos sistemes d'oxigenoteràpia per poder fer també aquest tractament en casos de patologia respiratòria. Jo crec que s'ha fet una inversió i després un abordatge molt més intensiu d'aquest tipus de pacient, dels pacients que estan en les residències, sobretot quan agafen aquesta malaltia. És cert que aquesta situació ha sigut mantinguda en el temps i ara cal estructuralitzar-la, fer-la fixa i a partir d'aquí doncs, mantenir un nivell d'atenció superior al que hi havia abans de la pandèmia.
Senyor Ruiz, quins errors no s'haurien de tornar a repetir?
En general, segur que hi ha molts, Vull dir que...
Segur.
N'hem après
per
molt.
Per això li demano.
N'hem après molt d'aquesta pandèmia. Jo crec que hi ha errors que s'han anat corregint i que han fet tan permès que ara mateix la situació la tinguem no sota control, perquè no acabem de tenir-la sota control fins que no sigui zero, però sí que tenim uns indicadors que fan veure doncs, el que comentàvem abans, no? Que de seguida que hi ha un cas... Això, en aquest cas, es fa un seguiment, es fa una identificació, es fa un cribatge de tot el seu entorn. Per tant, s'aïlla molt bé aquell cas, s'identifica la cadena de transmissió. Això, clar, quan estàvem al començament de la pandèmia, pensi que a nivell dels CAPs no teníem ni PCRs per poder fer, ni teníem la capacitat de diagnòstic ni de seguiment que tenim ara. Per tant, errors, jo crec que els que hem anat fent, que n'hem fet molt segurament, perquè, com he comentat, doncs, hem anat aprenent sobre la marxa, jo crec que més o menys s'han anat corregint. I la situació que tenim ara, jo crec que, com a mínim, es permet que dir que estem molt més preparats del que ho estàvem ara fa 6 mesos.
També és cert que no sabem què passarà ara amb la tardor hivern, arribarà també la grip comú, arriben els refredats, arribarà tot un batibull de dolències que poden induir a pensar que és Covid o no és Covid. Com estan preparats per afrontar el que pugui esdevenir-se en els propers mesos, sobretot?
És cert que tenim moltes incerteses sobre la taula, i serà un aterrador diferent perquè no n'hem viscut mai cap. És veritat que ens anem fixant una mica en els països de l'hemisferi sud sempre, i això ho fem cada any, no?, per veure quina és l'evolució de la grip comú, d'altres virus respiratoris, i el que sí que podem veure és que si realment la població segueix les mesures de protecció, de rentat de mans, de mascareta, de distància, això sembla que en altres països està portant a una incidència molt, molt, molt mínima d'aquests virus respiratoris. Per tant, entre això i la vacunació de la grip, jo crec que sembla com si això pogués donar-nos una petita treva en aquest sentit. Malgrat això, estem preparats perquè la situació la preveiem complicada. Serà complicada en els centres d'atenció primària, serà complicada en els hospitals en algun moment, i els centres d'atenció primària fa pocs dies es va presentar un pla de reforç per intentar donar més musculatura, posar més recursos.
Es queixen, els ambulatoris es queixen.
Sí, sí, ho sé.
Van a tope, ja ho sap.
Sí, sí.
Perdoni per l'expressió, però estan saturats.
És cert. Fan molta feina. Estan fent molta feina des del començament de la pandèmia. Moltes vegades tampoc som conscients de que potser la població no acaba de veure aquesta feina, perquè fem molta feina de back office, diguem, de trucades, de seguiment dels pacients que estan malalts, molt paper de burocràcia també, que desgraciadament no podem eliminar, i dona la sensació que no, però l'atenció primària està fent una feina impressionant aquests mesos, i per tant cal reforçar-la, cal donar-li tots els recursos perquè pugui treballar amb una tardor que serà, serà complexa de feina.
S'avançarà la campanya de la vacunació de grip, com s'havia estimat?
Bueno, la intenció és començar el més aviat durant el mes d'octubre. És veritat que es va fer alguna previsió d'intentar-la avançar una miqueta més, però les cadenes de producció de les vacunes i de tot aquest material no sempre va tan ràpid com voldríem, però intentarem que sí, que si pot ser a la segona setmana d'octubre, ja al principi, quan abans millor, en la setmana d'octubre, per intentar sobretot començar una immunització de la grip que preveiem que també serà massiva i que ens ajudarà molt. Vull dir que
veurem què és el que passa.
Esperem
tot
que vagi
plegat,
tot bé.
Aquesta incertesa, que és la paraula, jo crec, que més regna quan parles del que pugui venir en les properes setmanes. Rafael Ruiz, director estratègic d'Atenció Primària del Departament de Salut, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, per haver vingut a Notícies en Xarxa.
Que vagi molt bé. Gràcies.
Molt bon dia. I nosaltres tornem dilluns, com sempre, ho deixem aquí. A les 7 del matí estarem explicant més notícies en xarxa. Que vagi bé, bon divendres i bon cap de setmana.